Són les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Bon dia, com esteu? Avui divendres també us hem fet una selecció del millor de la temporada per aquesta versió estiu del matí a Ràdio Estel. Voleu acompanyar-nos? Ens hi estarem fins a les 10.
Al matí a Ràdio Estel.
Què?
Perdona, va dir que no ballar això amb l'Helena Neira és com estrany. Sí,
falta algú aquí, no?
Sí.
La tenim a l'altre costat del telèfon. Helena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Bon dia, Helena.
Bon dia, estoy.
Estàs presente. Eh?
L'estaves ballant també tu, oi?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Con las ganas que teníamos, Helena, de veure't i de compartir Stranger Things 4, mare de Déu.
Que ja el tenia... Que...
Bueno, m'encantava a mi. La Olga més...
Just, estic a dos capítols. Aquest cap de setmana ja ho rematem. Madre és que mia. Com ho comparteixo amb els fills, s'ha de veure de dia. Perquè de nit fa una mica de por. I llavors de dia només ho podem...
Jo ja lo dije.
Sí, i ens vas avisar, Helena, que feia una mica de por aquesta quarta temporada.
Jo ja avisé que dava un poquito más de
yuyu. Ostres, i quan és els següents capítols? El juliol, no?
En julio, sí, en julio.
Bueno, doncs estarem molt, molt, molt pendents, però per ser avui, Helena, de què parlarem?
Pues mira, hoy traigo una sección homenaje a Olga, porque sé que a ella le encanta reír y dice, oye, qué mejor manera de traer un poquito de feel good a la sección después de tanto terror y tanto miedito de la última vez que estuve por ahí.
¿Sí?
Oye, hablemos de las sitcoms, hablemos del género seriéfilo que da más risas, que da más alegrías y que nos deja esa sensación tan buena después de haberla visto.
Quina maravilla, que bé. És que ja ho penses i ja t'entren ganes de riure. Ja estàs somrient.
Totalment. Per cert, clar, hem sentit molt l'expressió aquest sitcom, però potser hi ha gent, Helena, que no sap d'on ve el terme sitcom.
Es que ya sabes que los del audiovisual a veces somos un poco snobs y siempre utilizamos palabras que vienen del inglés, yo la primera, y realmente viene del inglés la expresión, es el acrónimo de Situation Comedy, es decir, una comedia de situación, y se llama comedia de situación porque la mayor parte de la acción transcurre, fijaos, daos cuenta, siempre en el mismo sitio, en los mismos decorados, espacios reducidos. Claro, es un formato que a la televisión le venía tradicionalmente muy bien porque era muy rentable, porque no tenían que hacer grandes inversiones en localizaciones, no tenían que llevar las cámaras a ninguna otra parte. Aunque bueno, ya hemos comentado alguna vez que lo que se ahorraban por un lado se lo gastaban en otro, por ejemplo, en Salarios al Talento.
Ah, claro, a més de les localitzacions reduïdes que deies, tenen altres característiques, no? Molt reconeixibles les sitcom, Helena.
Las sitcoms tienen como han evolucionado un poco a lo largo del tiempo. Ahora ya hay sitcoms que no respetan lo que sería el manual, ¿no? Los mandamientos de la sitcom, pero lo normal, lo más característico es que las acciones sean autoconclusivas, es decir, que cada capítulo tiene un principio y un final, y ya una vez conoces a los personajes, realmente es que te da igual el orden en el que veas la serie, porque cada serie es una historia en sí misma, ¿no? Evidentemente siempre hay una trama, ¿no? que atraviesa todas las temporadas, pero en principio, si ya más o menos estás familiarizado con los personajes de la serie, puedes verlos en cualquier orden, que no pasará absolutamente nada. También es verdad que una característica muy típica es que el humor está basado pues, en la broma casi siempre verbal, la facilona, o la broma visual, lo que se llama el gag, y también alcanza como el máximo exponente lo que los guionistas llaman el humor de situación. ¿Qué es el humor de situación? Es el humor que se hace recaer sobre el desarrollo de la trama, es decir, una broma que tiene sentido precisamente porque esa broma la hace un determinado personaje.
Claro.
Por ejemplo, en Friends, las bromas que hacía Joey no tenían nada que ver con las bromas que hacía Mónica o las que hacía Chandler. Ese es humor de situación, es decir, ¿qué pasa? dicho por Chandler no tendría ningún sentido. Tenía mucha gracia cuando lo decía Joey.
Claro, és que és el tono de voz, no? També, o sigui, és el tot el que envolta, diguéssim, un personatge.
Claro, aparte como eran series tan, tradicionalmente eran series larguísimas de muchísimos episodios, tenías la oportunidad de convertirlos casi en miembros de tu familia, eran los tuyos, entonces claro, los sentías muy cercanos. Y otra cosa que no se me olvide, que caracteriza mucho a la sitcom, igual a alguna gente le da mucha rabia, pero os animo a que intentéis ver, que los hay por internet, algún episodio sin ellas, es que casi siempre tienen risas enlatadas.
Sí.
Y normalmente tenían risas enlatadas porque la mayor parte de las sitcom se grababan con público y eran risas de la emisión en directo, otras no, y entonces se le ponían las risas enlatadas. Y sí que es verdad que dan un poquito de rabia, porque aparte siempre había el... y luego había la carcajada. Pero es verdad que cuando la ves sin las risas, la cosa cambia. Yo os animo a la que lo busquis en YouTube.
Clar, canvia, però és que era fàcil per fer-ho, no? Amb el mateix decorat, amb un públic que ja va, que està entregat, amb uns personatges que estan més o menys estereotipats o molt marcats, però també com a espectador és superfàcil, perquè... És com això, com estar a casa, no? Tu ja saps més o menys què passarà, però...
T'hi sents bé, no? Estàs còmode.
Ja vas. Sí. És fàcil per tothom i, a més, fan calerons. Vull dir, els hi surt bé el negoci. A ells els hi surt bé.
M'encanta el símil. Te lo compro.
Però, escolta, Lena, també dius, a més, que és un dels formats més antics de la televisió, la sitcom.
Mira, el humor mueve montañas. Por mucho que nos pongamos a veces muy culturetas y con series pues, como Succession, de estas series que digo yo que te quitan la alegría de vivir, al final yo creo que todos necesitamos un poco de alegría. Y la sitcom, es curioso que después de tantísimos años, porque fíjate, la primera sitcom de la historia fue una serie británica que se llamaba Penrose Progress, en el año 1947. Luego ya después vendría I Love Lucy, que es la que... de hecho, la película de Amazon que estuvo nominada este año, tanto Nicole Kidman como Javier Bardem, estaba inspirada en la serie de I Love Lucy. I Love Lucy fue una auténtica celebración, pero imaginaos la de años que se llevan haciendo sitcoms y lo que siguen funcionando incluso con las mismas bromas.
Yeah.
Pero funciona. Si construyes bien a los personajes y haces cosas que tienen sentido, las tramas funcionan aunque hayan pasado años y años.
I per què ens agraden tant, no? Potser té aquest, això que deies, no? La necessitat de riure que tenim, però deu haver-hi alguna cosa més.
Pues mira, ¿os acordáis cuando hablábamos de por qué nos gustaban tanto los malos?
Sí.
Con los malos decíamos que teníamos como una especie de catarsis. En el fondo era nuestro yo más oscuro que decía, ostras, ojalá yo pudiese reaccionar como esta persona y meterle un par de bofetadas a este tío que ha sido un impertinente. Con el caso de las sitcoms, yo creo que la clave es precisamente que nos están poniendo delante a gente normal.
Claro.
Con problemas reales, con problemas muy similares, con vidas que, hombre, evidentemente, pues tener un casoplón como el que tenían Mónica y Rachel en Friends es un poco difícil, pero en general sus problemas eran problemas muy cotidianos. Por tanto, la sitcom yo creo que triunfa porque intenta pegarse al máximo a los problemas de la época y, de hecho, las sitcoms siguen una evolución, es decir, es muy fácil seguir la historia de la vida y la historia de las distintas culturas a partir de las sitcoms, porque las sitcoms reflejan modelos de sociedad y modelos de familia. La sitcom familiar, que es quizás la más popular, refleja de manera muy clara modelos de familia.
Clar, d'alguna manera, Elena, hi ha arribat el moment que estàvem esperant tots, perquè volem escoltar aquestes recomanacions d'Elena Neira, algunes de les teves sitcoms clàssiques preferides. Què? Ho comparteixes?
Oye, voy a hacer una aclaración para que nadie se me eche encima. A ver, no son ni las mejores ni las que están en alguna ni en ninguna listas. Aparte, me he quedado en los 80 y en los 90, porque luego lo querré recuperar con series más recientes. Os voy a simplemente a recomendar las que a mí en su momento me hicieron más feliz, algunos clasicazos de cuando era muy peque y luego ya no tan peque, y que creo de verdad, algunas es muy difícil encontrarlas, pero que merece la pena recuperarlas porque, oye, de verdad, siguen funcionando.
Doncs la primera, si us sembla, va, anem als 80, com deia l'Helena, i no ens diràs quina és, perquè primer sonarà,
no, no, no.
Què? La seva sintonia. Vinga, és aquesta.
Claro.
Aquesta sintonia marca tota una època.
Això és els divendres.
No?
Els divendres. Wow. Es nota que l'Helena i jo som de la mateixa generació.
Home, jo també ets a dir, perquè jo tenia el Kirk Cameron, eh? Home, també.
Todas teníamos a Kirk Cameron en la habitación.
Ah, exacte.
Oye, y aparte, como a... Que añejo, pero que bien está Kirk Cameron ahora. Os animo a que lo googleéis.
Ah, sí,
a pesar
mira.
De que, bueno,
anem a buscar-lo.
Sí, después de su... Después, a lo mejor en Twitter podéis colgar alguna imagen, está estupendo. Es verdad que después de su carrera como actor se metió en... Bueno, montó como su propia comunidad religiosa y está metido en otros temas. Pero sí que es verdad que Mike Seeber fue como un poco uno de los iconos teen de nuestra adolescencia, porque la serie se centra precisamente en las aventuras y desventuras de los Seeber, que era una familia que vivía en Long Island. Y era muy curioso porque en esta serie por primera vez se planteaba un escenario en el que la mujer era la que salía a trabajar, porque la mujer, después de haber criado a los hijos, volvía a su trabajo como periodista, como reportera, y era el padre el que estaba en casa porque se había montado la consulta, el padre era psiquiatra, se había montado la consulta en casa. Y es el ejemplo de lo que decía antes Olga, el ejemplo de personajes arquetípicos. Tenemos al padre, que es el típico que intenta ser colega de sus hijos, pero es que al final tu padre es tu padre, pero fui colega, que puedes hacer que quieras hacer las bromas, al final acaban siendo un poco tontorronas. Está el hermano mayor, que es Mike Seeber, que es el ligón, el vago, el que siempre se quiere salir con la suya. La mediana, que es la chica aplicada, que no da nunca ningún problema, que siempre se pelea con Mike porque le fastidia que Mike siempre se salga con la suya.
La rapalé.
Que es el pequeño, pues que hace el niño pequeño.
Madre mía, hem de dir una cosa, Elena, que ja estan... ara que deies tu que parlaves de Twitter, no?, per penjar doncs, aquesta imatge d'ara, no?, del Mike actual, que déu-n'hi-do, ja l'hem buscat amb la Olga, i molt bé, o sigui, confirmem.
Tela,
Confirmem, està molt bé. Ja tenim els nostres oients que ens estan escoltant i estan dient, si us plau, clar, no volem fer spoiler, però hi ha un oient que demana en Rafa, que diu, si us plau, que l'Helena parli de Frasier.
Pues mira, me viene muy bien que me diga que hable de Frasier porque verás la serie que viene a continuación. Merced, te doy a ti que le des paso.
Venga, va.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get
away? Jo ja m'estic veient amb aquella barra,
No me la perdia mai.
Madre mía. Esto no está, de verdad que no está montado, no lo hemos apalabrado. No voy a hablar de Frasier. Iba a hablar de Frasier, pero me pareció que lo que tenía más lógica era hablar un poco del programa que fue la pasarela para hacer Frasier, que fue Cheers. Porque recordemos que el psiquiatra Frasier Crane era uno de las personas que iba
allí, ¿no?
al bar de San Malón para desahogarse después de sus sesiones de terapia. De todas maneras, igual la recuperamos en la próxima sección en la que hablemos de sitcoms.
Haremos
pero bueno, Cheers.
A Rafa. Pero Cheers, yo debo decir una cosa.
Todos los que nos fuimos a Boston después de Cheers, queríamos ir a ver el bar.
Ara, és que és el que has dit tu, Helena. I jo em venia unes ganes, quan veia, no?, Cheers, de poder prendre alguna en aquella barra, no? Vull dir, és que...
Claro, y es tremendo. De hecho, aquí se hizo una adaptación española que no tuvo tanta gracia como la serie original. Y sí que es verdad que fue la cantera de personajes muy populares, no solamente de Frasier Crane, sino también de Woody Harrelson. Woody Harrelson, que no sé si os acordáis, era el camarero lerdo.
Sí, home.
Que
sí,
llegó después de varias temporadas, era el gerente del bar. Bueno, al final la historia de lo verdaderamente emblemático de Cheers era que en lugar de ambientarlo como hacían las sitcoms en el centro de una familia, era un bar al que iba gente de todo tipo y cada uno de los personajes pues tenía sus problemas y planteaba sus historias. Yo creo que la gran magia de Cheers es conseguir que en un escenario prácticamente único, porque más allá del bar, la entrada del bar y el despacho de Sam, no se había ningún decorado más, que la serie funcionase como lo hizo. Es de verdad, no está en ninguna plataforma, pero de verdad que
no
desde aquí petición, por favor, que incorporen Cheers, porque es absolutamente maravillosa. Uh-huh. Y de ahí, uno de los personajes más icónicos, como nos comentaba nuestro oyente, es Frasier, que se convirtió en un personaje tan paradigmático que le dieron serie propia.
Per cert, ara, Elena, tanquem generació amb una altra recomanació que ens fas avui, vuitantera, que sona així de bé.
Yo ya veo los jerseys horteras.
Totalmente horteras, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Hasta hace relativamente poco era políticamente correcto decir que veías La hora de Bill Cosby. Lo que pasa es que ahora Bill Cosby està metido en unos temas legales bastante serios.
Ara és molt complicat. Però, jo ara, que... clar, quan vaig veure La hora de Bill Cosby, vaig pensar, ai, Bill Cosby, sí, tant com m'havia rigut amb ell.
Feia riure aquest home, sí. I ara? Però, clar, ara ja no fa tan riure, no?
Sí, no, sí, no, ahora ya no hace reír. Y el tío, aparte, o sea, es una sitcom que, para que os hagáis una idea del fenómeno, la serie tuvo un promedio de 63 millones de espectadores en cada emisión. En Estados Unidos fue un auténtico fenómeno, porque imaginaos lo que era en Estados Unidos, sobre todo con todos los problemas con los actores racializados, el ver por primera vez una familia de gente negra con dinero.
Yeah.
Y eso para la época fue una auténtica vamos, revolución. Y es que la fórmula funcionaba, y el mejor ejemplo es que incluso aquí, que se emitió durante todas sus temporadas, también funcionaba, lo cual también indica que el género de la sitcom al final no deja de ser universal. Para la gente que no sepa de qué va esta historia, Bill Cosby era un comediante muy famoso en Estados Unidos y que decidió montar una serie de televisión en la que él hacía de ginecólogo, y planteaba exactamente la misma situación de los problemas crecen. Él trabaja en su casa porque tiene la consulta en casa, su mujer trabaja fuera de casa, la mujer es abogada, y tienen 5 hijos, y cada uno de ellos es, pues, el arquetipo de hijo: la responsable, la hippie, el adolescente ligón con malas notas, la adolescente responsable, es decir, todos los arquetipos. Es una serie de verdad con unos gags, con una manera de explicar las problemáticas de los negros en la década de los 80, de verdad que es absolutamente deliciosa. A pesar de que también una serie de televisión que dio lugar a otras series, entre ellas, por ejemplo, Un mundo diferente, que es el momento en el que Lisa Bonet, que todos conoceréis,
sí,
ex pareja de Jason Momoa, como veis, yo tengo referentes muy claros en mi cabeza, debieron serie propia cuando se fue a la universidad. O sea, que también una serie que alimentó otras series.
Què et sembla ara, Helena, Olga? Va, anem cap als 90, fem el salt als 90, i jo ja intueixo quina serà la primera recomanació d'Helena Neira.
És increïble, el Simpson, que ara està, potser a Disney Plus, els meus fills l'han començat...
Està entera en Disney Plus, i jo recuerdo ver el primer episodio en mi casa.
¿Sí?
Se emitió en diciembre de 1989, es decir, estaba en EGB todavía, pero recuerdo a la perfección, el primer capítulo. Vale, se estrenó en 1989, pero yo creo que es justo reconocer que es una de las grandes sitcoms de los 90 y de 2000, de 2010, de 2020, porque recordemos que es una de las series más longevas de la historia, que sigue en emisión. A ver, es una sitcom de animación, pero que no nos engañe a la gente que nos escuche, que a lo mejor, oye, ha vivido en una cueva los últimos años y no sabe lo que son los Simpsons, que no les engañe el formato. Porque yo creo que hay muy pocas series que encierren la semejante sátira política, social, cultural, familiar, de la clase media norteamericana, como lo hacen los Simpsons. Es absolutamente maravilloso lo que hace esta serie, que recordemos también se centra en la historia de una familia integrada por Homer, que es un hombre que no tiene muchas luces, su mujer Marge, que es esta señora que tiene este pelo azul con un moño tremendo hacia arriba, y sus hijos Bart, Lisa y Maggie. Para que os hagáis una idea, 33 temporadas, casi 800 episodios, y tiene nada más y nada menos que 33 Emmys. Es decir, que si alguien nos ha escuchado y no la ha visto todavía, que corra a Disney Plus y que se ponga el primer capítulo, por favor.
Que comenci, que comenci, estarà entretingut, crec que fins a la tardor, i més, no? Perquè és infinit.
800 episodis, del Simpson. És una barbaritat. Va, ara, si et sembla, Helena, una altra sèrie dels 90, Cantada, a veure si l'encerto. Va, escoltem.
Jo crec que sí.
Hombre.
Oh! Esta, a ver, admitir que es la serie que os ponéis cuando estáis de bajona.
Sí, es correcto.
Admitirlo sin pudor.
Jo el record que tinc més clar de Friends és estar estudiant la selectivitat.
Sí?
O la universitat, o sigui, estudiar molt i mirar-la i riure sense parar, atacs de riure que ja no sabia ni de què reia.
Jo tinc un episodi, teniu, no? Segurament un episodi d'aquells
preferit,
marcats, no? El teniu o no?
Yo tengo clarísimamente en la escena con el primer reencuentro romántico de Ross con Rachel sonando With or Without You. Esa escena de querer, esa escena mítica. Pero bueno, yo hay episodios de Friends que me sé los diálogos de memoria.
Yo l'episodi de l'aeroport, quan la, crec que és la segona temporada, quan la Rachel va rebre el Ross, justament, que ve de la Xina.
Sí. Però com us ho podeu saber, això?
M'encanta. Que és,
que, bueno... Estàs Julie, allà, Julie!
Quantes vegades l'heu vist?
Moltes. Però aquella escena per mi és, no sé, Rachel en pur estat, no? 100%. O sigui, aquella ingenuïtat brutal.
Fíjate que són coses, però coses novament quotidianes, coses con les que és fàcil identificar-te, perquè al final és verdad que Friends no trata de una família, però sí que és verdad, o almenys així la vendien els seus creadors, és una sèrie sobre esa època de la vida en la que tu familia son tus amigos. Sí. Y lo que plantean es eso, es la relación entre dos grupos de amigos, cinco de ellos viven puerta con puerta en un edificio, el otro vive fuera, que es el hermano de Mónica, y es un poco pues lo que les pasa en esa época, es decir, los mid-20s hasta los 30, después de la universidad está el inseguro, que es Ross, está el sarcástico, que es Chandler, está el ligón, que es Joey, está Mónica, que es la obsesiva, yo soy Mónica, está la princesita, de hecho, sí, es así, o sea, mis amigos me llaman Mónica, Mónica Geller.
Sí.
O sea, otro día lo comentamos.
Por favor.
Hablaremos de mi talk, pero lo desarrollaré en otros episodios. Y es maravilloso porque el peso de Friends ha sido tan inmenso que uno de los programas que estrenó el año pasado HBO Max fue precisamente la primera reunión de los protagonistas de Friends después del fin de la temporada. No sé si l'habéis visto, ¿habéis visto
el especial? El mateix dia que es va estrenar.
Y te deja como una sensación como muy agridulce, ¿no? Te deja una sensación extraña en el cuerpo, porque ha pasado mucho tiempo, pero en el fondo te das cuenta de que esa gente se ha hecho mayor porque son parte de ti, de lo que tú eres.
Tens tota la raó, que formen part de la teva vida, realment. Va, Elena, que acabem una de les teves sèries preferides dels 90.
Estava por ti, Mercè.
Tira-la, José. Quantes vegades jo he d'escoltar aquesta sintonia i em poso de bon humor, també.
Jo és que mai he connectat amb Sexo en Nueva York.
La reivindicaré hasta la muerte. Sé que ha tenido infinidad de detractores. Sí. Sé que es una serie poco realista por los escenarios que plantea, por los poder adquisitivo de las protagonistas, pero de verdad, bienvenida sea una serie... que la que nos plantean pues situaciones reales, conversaciones que todas hemos tenido, situaciones de relaciones de pareja que muchas nos hemos enfrentado, y lo hace con desenfado, en clave de comedia. A mí me parece una serie absolutamente maravillosa. He de decir, para la gente que no la ha visto, la primera temporada cuesta un poco. Sí. La serie tuvo que encontrar su sitio, pero a partir de la segunda temporada cada episodio supera al anterior. Creo que tenían un plantel de guionistas absolutamente maravillosos, y oye, nos descubrió un montón de cosas Sexo en Nueva York, y Manolo Blahnik nos descubrió los Cosmopolitan, nos descubrió que las conversaciones con nuestras amigas no eran tan extrañas. Y yo creo que es interesante cómo afronta las cosas desde cuatro perspectivas muy interesantes y desde cuatro arquetipos de personajes que son muy frecuentes, ¿no? Porque está Miranda, que es como la más cínica, Samantha, que es pues la primera vez que yo creo que he visto en televisión a una mujer con la moral sexual de un hombre, que al final es lo que era Samantha, ¿no? Era una mujer a la que no le preocupaba tampoco el que dijesen de ella. Carrie, la insegura, tal vez, o la que no sabe lo que quiere, y Charlotte, pues que era la que quería el cuento de hadas. Y a mí, sabéis que ha tenido un reboot, la serie ha tenido una segunda entrega con las protagonistas originales, a excepción de Samantha, y a mí me parece que han encontrado el tono en este reboot de And Just Like That, ¿no? Y así, sin más. De hecho, está renovada. Os invito hasta aquí que la veáis si sois fans de la serie. Y de verdad me parece que es una de las grandes sitcoms de los 90. Lo dicho, son todas las que están, pero no están todas las que son. Pero bueno, ahí lo dejo. Es una buena selección. They say some things never change. But
the truth is.
Clar, aquest serà l'inici, no?, d'aquest Just Like That. Molt, molt bona reivindicació la que ha fet l'Helena Neira final. Estic totalment d'acord amb aquest missatge final, Helena. I sobretot, a mi el que em va cridar molt l'atenció, perquè, clar, quantes vegades, no?, ara, no sé si Olga, tu pot dir, quantes vegades has vist aquesta sèrie? Moltíssimes. I des de la primera temporada que tu deies, Helena, com canvia el format de la sèrie? Perquè, Helena, els primers episodis és com que fan com una bateria també d'opinions, no?, de persones, sí, que no són de l'entorn de la Carrie, no?, i com varia també l'estructura, no?, de la mateixa sèrie.
Y es un recurso que luego lo han utilizado muy bien, este recurso de como del falso documental.
Exacto.
Que luego lo han retomado series como, por ejemplo, Modern Family o The Office también, y que en esas dos series funcionaba muy bien, pero es que en Sexo en Nueva York no terminaba de funcionar. Al final tú lo que querías ver era qué era lo que opinaba cada una sobre el último ligue de Carrie, o qué era lo que opinaba cada una del último, porque todas, esto era un poco lo que te pasa con tus amigas, es cuando tú planteas un tema, tus amigas tienen cada una opinión diferente. Y esto yo creo que era lo que verdaderamente enriquecía, ¿no?, el debate, ¿no? Cómo las opiniones son diversas, pero que en el fondo las amigas siempre están ahí. Es francamente curioso el ver cómo ha evolucionado no solo la serie en general, sino la manera también de entender a las mujeres dentro de las series de televisión, que no hace tanto tiempo, de verdad. No es que yo vaya a hacer aquí un folletín feminista, que tampoco es el lugar, pero que no siempre han tenido el papel que les correspondía. Y cada vez, y lo veremos cuando hablemos de las series más recientes, el papel de las mujeres ahora mismo es muy interesante en las series de televisión. Hablaremos de Hacks, que sé que a Olga le gusta mucho.
Bueno, sí, me ha encantado. Así para tornarla a veure.
Cada dia la recomana, Helena. Cada dia que arriba la Olga, encara no l'he vist.
És que s'ha acabat i ara no sé què fer.
Ai, això passa, eh? Era el síndrome.
Sí, ara estic com
llorant en una esquina.
Creo que sí, és l'únic que me queda allà.
I Helena també, mira, aprofitant que avui parlem de la sitcom, reivindicar també sitcoms de casa nostra, com per exemple Plats Bruts, no? El que ha estat...
Por ejemplo, la primera sèrie en català que jo vi cuando vine a vivir aquí y dije, ostras, llevaba muy pocos meses, pero dije, estoy empezando a comprender el catalán, era porque me partía de la risa con Plats Bruts.
Qué buen inicio, quina sort que vas tenir començant Plats Bruts.
Bé, Helena Neira, escolta, ha estat un plaer, com sempre, conversar amb tu, Helena.
Un plaer enorme.
Et volem ben aviat amb nosaltres també aquí als estudis. Que vagi molt bé el cap de setmana, Helena.
Un besote grande y buen fin de para todas.
Radio Astel.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Radio Astel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Montse, va, quina paraula ens portes d'avui? Perquè em sembla que està molt ben enllaçada amb l'actualitat, no?
Exacte. Tota aquesta setmana que sentim a parlar del Catalan Gate, del programa Pegasus, i per què? Doncs perquè hi ha polítics i gent diversa que s'han vist espiats. Doncs com bé has dit avui, traiem el suc a la paraula espia.
Aquesta paraula espia, què és una espia, Montse?
Doncs mira, sí, si et sembla, comencem definint què és una espia. Doncs és aquella persona encarregada d'espiar aquells de qui vol saber les intencions, els passos, i per anar bé, Clar, haurem de buscar veure què vol dir espiar, tot i que ja intueixo que tothom té una idea feta de què vol dir espiar, no, Mercè?
No, totalment, sí, sí. Espiar, clar, és vigilar algú sense que tu notis. No, bueno, perdó, sense que tu ho vegis.
Sense que ell et vegi.
Sense que ell et vegi.
Exacte. És vigilar sense ser vist, molt bé. Sovint amb l'afegitó de voler-ne una intenció, espiar per passar informació, per exemple. Per això s'espien els moviments de l'enemic o en aquell restaurant de la Camarga. Si algú hi anava, havia d'anar amb compte de no parlar de segons què, perquè hi havia un micròfon amagat que espiava, oi? Per tant, si l'espia és algú que observa i vigila atentament els moviments o converses d'una altra persona per després passar la informació a algú altre, direm que també és un delator.
Val. Espera't, que arriba ella, eh? Per mi, la Pantera Rosa, Montse...
La música és espectacular.
I ella és espectacular. I saps que de petita tenia com una fixació amb la Pantera Rosa?
És que era genial.
Era brutalíssima. No la de menjar, que també existia. No
sé si... Encara existeix.
Encara existeix?
Sí, encara.
No, hi havia gent que li feia una mica de coseta pel fet de ser rosa. Però, escolta, clar, també una espia, no? Però, Montse, ara pensava això que has dit, que has deixat el delator, no? Que en castellà vindria a ser, amb això, el del plan... És un soplón.
Ah, exacte, un soplón. Doncs justament en català rep el nom, el soplón, d'espieta.
Espieta?
Sí, es pot dir delator, acuseta, xerraire, però un soplón també és una espieta. Doncs mira, espiar també pot voler dir senzillament mirar atentament. Tu, per exemple, pots espiar el cel per veure si s'acosten núvols de tempesta. I també pots espiar l'ocasió, que és estar atent a veure quan serà el millor moment per fer el que vols fer. Ah, i també, si algú està incuriosit i va buscar al diccionari aquesta paraula d'espia, ho dic perquè m'ha sorprès, veure que també té un altre significat, el d'espia.
I quin significat?
En femení, una espia,
sí,
en l'àmbit de la nàutica i dels vaixells, és un cap de corda amarrat amb les àncores petites, que serveix per entrar o sortir d'un port quan hi ha calma o vent contrari. Jo no hi entenc gaire de navegar, eh? I per això, en aquest àmbit, es diu que posen una espia quan amarren la corda, per exemple. El que no he trobat, i m'han curiosit, però no hi ha hagut manera de trobar-ho, és la relació entre el fet d'una corda i espiar.
Perquè segur que t'aporta alguna relació,
suposo,
no?
Que sí.
El tipus,
suposo que
potser...
sí, m'ha deixat encuriosida.
No, si tenim en ment igual el tipus
de corda
o... No sé, alguna cosa.
Alguna
cosa tindrà a veure, però ja m'ha après una cosa més, veus?
Exacte.
No sé, però aquesta paraula, com sempre, jo sospito que deu venir del llatí, no? S'ha de parlar
doncs,
així, no?, quan parlem.
Sí, amb aquesta música d'espia.
Ve del llatí.
Doncs no ben bé.
Ah, veus? Ah, pifiat.
Té un recorregut curiós, aquesta paraula d'espia o espia. Mira, en català ens va arribar a través del gòtic.
Ah?
El gòtic en deien espeja o spaihon.
Mm-hmm.
Bueno, no sé pronunciar gòtic, però s'entén. Aquesta paraula la feien servir els germànics i concretament els gòtics i volia dir observador. I clar, espia és el que és una espia, un observador. Si t'hi fixes, en anglès es diu spy i en francès es veu que es diu espion.
Espion?
Per tant, aquí podem veure clarament una relació. Recordes allò que de vegades t'he dit d'una arrel indoeuropea?
Sí, ho recordo, això és veritat, però és com una arrel, a veure si és així, eh? Que comparteixen totes, no? Totes sí. Les llengües que vinen des de la Índia fins a Europa,
sí,
és així?
Sí, totes les llengües que van des de la Índia fins a Europa hi ha com una certa relació i moltes coincidències entre elles. Bona memòria, molt bé. Doncs en el cas que avui ens ocupa, els lingüistes arriben a la conclusió que aquesta paraula espia té una arrel comuna indoeuropea, que seria spec, amb el significat d'observar. I aquest spec va donar en llatí la paraula, per exemple, speculum, entre moltes altres. I un speculum què és? És un mirall o un espill. En alguns parlars catalans es diu espill en lloc de mirall. Doncs ja està relacionat. Observar, mirar, espiar o mirar atentament. De fet, mira, em ve al cap que també és de la mateixa família una altra paraula. Tu saps a les portes d'entrada de les cases
sí,
que hi sol haver aquell foradet per mirar?
Sí, rodonet, no?
Com en dius tu?
A veure, jo... La mirilla.
La mirilla en castellà, no?
Ah, no, clar,
sí,
no, en català
clar,
què?
Com es diu en català?
Com es diu?
Doncs mira, en català es diu espiera o espiell. Podríem dir clarament que... Qui truca, no? Vull dir que és per espiar qui truca a la porta.
Exacte. Llavors et dius que en català correctament és espiera o espiell, eh?
Sí, espiell, sí. Ho has sentit?
No.
No. Ah, doncs mira.
I, clar, dedueixo també, Montse Bernat, que potser el tema dels refranys ens en quedem sense avui.
No, per sort no. En un primer moment jo també m'ho vaig pensar això.
Sí.
No n'hi deu haver de refranys, ja veuràs, aquesta setmana la Mercè es quedarà sense els seus refranys. No, però mira, ves per on sí que n'hi ha, amb la paraula espia o algun derivat. El primer diu, l'espieta del Portal Nou cada dia cobra un sou.
Ah, aquesta m'agrada.
Aquest refrany ens transporta a temps antics en què per entrar a la ciutat, segons quines mercaderies, calia pagar un dret d'entrada. I n'hi havia molts que no el volien pagar, o no el volien pagar tan alt. Doncs cap problema. Hi havia uns veïns que es dedicaven, a canvi d'una quantitat menor a l'impost, a entrar furtivament la mercaderia. I diu que d'aquí ve això de l'espieta del Portal Nou cada dia cobra un sou. Cobrava un sobresou, clar. Més coses. Per les Terres de Lleida tenen, no és ben bé un refrany, però és una expressió que diu que Bellmunt és l'espia d'Urgell, perquè es veu que és el poble més elevat de la comarca. I per acabar, una recomanació. Si no voleu sortir escaldats, no escolteu les converses d'altra gent d'amagat, perquè qui espia pels forats escolta les seves maldats.
Montse Pibernat, moltes gràcies.
Quina por.
Moltes espies,
no? És una recomanació d'espies, però és veritat que si espies pels forats, de vegades t'assabentes de coses que...
Que millor no...
Més
no
val,
sé.
Més val dir.
Pibernat, gràcies.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punès i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Punès. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals. Dilluns 5 de setembre del 2022, el dia de la nova temporada de Ràdio Estel. Més el dia que mai, més motivats que mai, més ràdio que mai. El dilluns 5 de setembre connecta amb Ràdio Estel i comença amb nosaltres la nova temporada. Tothom preparat i amb ganes de tornar a connectar amb tu. El dilluns 5 de setembre, més Ràdio Estel que mai.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició Millors Moments.
Un altre punt de vista.
I quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón para que cualquiera que pase le tire una piedra.
És d'aquelles veus elèctriques, la que estem escoltant, i vitals alhora, que per molt que passin els anys, ens costa molt poc identificar-les. El que estem escoltant ara, si ho heu encertat, jo crec que sí, és el nou single de Nina de Conte, i es diu així, Detrás de cada luz. Una cançó que parla de l'excés de sensibilitat, de totes aquelles coses que amaguem, de tot allò que volem aconseguir, però que la vida ens ho posa difícil, difícil, difícil. I una cançó que, com no podia ser d'una altra manera, també parla de l'amor. Marta Jarque.
I tant. Xula, eh? M'agrada i que contenta que estic de tornar-la a escoltar.
Sí, és d'aquestes que se't posa al cap,
sí.
Que no et marxa durant tot el dia,
sí.
Que sí que ho has notat.
Sí, sí.
Aquest és el nou single de Detrás de cada luz, com dèiem, de la cantant madrilenya, que ha presentat fa només uns dies. És només un tastet, del que serà el nou àlbum que Nina de Conte traurà a finals d'any. Mai Meneses, Nina de Conte, cantante i compositora. Buenos días, gracias por acompañarnos aquí al matí a Radio Estel.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Con qué nombre te quedas, primero de todo? ¿Con el de Mai Meneses o Nina de Conte?
Bueno, yo siempre digo que soy Mai, nena de Conte. Un poco los dos, la verdad.
Bueno, si nos lo permites, nos dirigiremos a ti como Mai. Y de alguna manera, mira, Mai, qué reconfortante, ¿no? Es escuchar tu voz de nuevo. Nos trae tan buenos momentos y tantos recuerdos. Es muy curioso.
Qué guay. Sí, a mí además, hablándolo, que estáis como en catalán y tal, me recuerda toda la época que viví en Barcelona, que estuve ahí 8 años, y me trae muy buenos recuerdos también.
Claro, porque tú empezaste, vamos a hacer un poco de historia, llegaremos a Barcelona, Mai, pero tú empezaste cantando en garitos de Malasaña en los 90, ¿no? ¿Era muy distinta Madrid en aquel entonces o se sigue respirando ese ambiente similar? Porque ahora estás en Madrid, ¿no, Mai?
Sí, ahora estoy otra vez en Madrid. Y la verdad que, bueno, que los principios fueron un poco pues el típico grupo de pop rock que te montas con tus amigos un poco para pasar el rato y porque te gusta la música, y entonces nosotros hacíamos versiones de los grupos que nos gustaban, ¿no? De Led Zeppelin, de Cranberries, de Radiohead, y luego también pues componíamos y empezábamos un poco nuestros pinitos en el mundo de la composición. Y luego nada, la vida ya me llevó por otros derroteros hasta que acabé en Operación Triunfo.
Claro, concretamente en esta segunda edición del concurso, ¿qué recuerdos tienes de aquella experiencia? Y no sé si repetirías, volverías a pasar por la academia.
Pues yo creo que sí, porque yo siempre digo que es una buena experiencia, aprendí muchísimo y también siempre digo que es una puerta para entrar en la industria de la música como otra cualquiera. En la época aquella pues no existía tanto YouTube, no había tanta facilidad para la gente que de pronto despunta sin necesidad de discográfica y sin necesidad de como contactos o padrinos y tal. Y Operación Triunfo era una puerta, y la verdad que luego es verdad que la gente tenía mucho prejuicio a todos los triunfitos. Conforme íbamos saliendo, pues notabas que había ese prejuicio, pero es un poco absurdo, ¿no? Al final cada uno un poco entra en la música como puede, ¿no? Y si tiene la suerte de pasar un casting de esa magnitud, pues bueno, la verdad que bienvenido sea.
Claro, y aparte del concurso, tú creo que fuiste la segunda eliminada de aquella edición. Después me refiero a que después tienes que demostrar talento una vez fuera del concurso, es decir, que es lo que dices tú, ¿no? Es decir, que el concurso sí que te expone a un gran público, pero después tienes que demostrar tú que realmente vales, y en tu caso queda más que probado, ¿no?
Sí, yo tardé pues como 3 años o así en conseguir autoeditar mi primer disco y en empezar un poco mi carrera artística, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que al final el concurso es una plataforma televisiva, entonces la tele sigue teniendo muchísimo tirón y salir en la tele pues es lo que tiene.
Tú sales del concurso, ¿no? Ahora nos estabas explicando, creas tu grupo, arrasas con tu primer álbum, He perdido los zapatos, que fue incluso disco de oro en España, ¿no? Y con el que te conseguiste también un premio Ondas a Artista Revelación. Estamos escuchando ahora En qué estrella estará, que ahora seguro que la gente que lo esté escuchando ahora mismo le vendrá aquel récord, ¿no? Uh-huh. Aquel récord que decíamos que van un poco estos recuerdos personales identificados con tus canciones, ¿no? Aparte, claro, esta canción, En qué estrella estará, recordémoslo, fue la canción de la Vuelta Ciclista a España, el 2006, ¿no? Un disco.
Exacto.
Que eran tus propias canciones, ¿no, Mai?
Sí, o sea, yo iba componiendo, como te digo, con mi primer grupo que tuve, componíamos en inglés y luego ya enseguida empecé a componer en castellano. Y yo me iba como guardando todas esas canciones pues para algún día, pero tampoco tenía como, yo componía un poco a modo de terapia, un poco para ponerle nombre a los sentimientos, y las iba dejando ahí, tampoco confiaba mucho en el potencial de mis canciones. Y ahí sí que fue Kim, que las escuchó, que me dijo, oye, Kim, el que era parte del grupo, me dijo, oye, pues estas canciones a mí me gustan mucho, yo creo que tienen futuro.
Claro, ahora Mai, nos estás explicando justamente, ¿no? Que en esos primeros años tú componías como y buscabas la música como una terapia. Pero ¿qué pasa? Pasa, claro, bueno, muchísimo éxito que tuviste con este álbum, Me he perdido los zapatos, pero luego la terapia no pasó. Pasó a ser como, a ver, ¿cómo lo dices tú? Que te he leído en alguna entrevista, Mai, que la música...
Yo básicamente perdí un poco el norte.
Que te hacía daño, tanto... ¿no, Mai? ¿Qué pasó?
Sí. Pues con tanto éxito, la verdad que yo no lo supe encajar bien.
Vale.
Y entonces también estaba muy cansada... físicamente no me estaba cuidando como me debería haber cuidado para todo el trabajo que estábamos teniendo, ¿no? Que prácticamente trabajábamos todos los días del año, viajábamos todos los días del año y yo pues no me cuidé. Y luego pues de pronto una cosa es como el sueño que uno idealiza en su cabeza sobre lo que va a ser el éxito y luego es la realidad, ¿no? Y bueno, a mí me dio por sentirme... por tener este síndrome de la impostora todo el tiempo y sentirme insegura con todo lo que hacía, con cómo cantaba, cómo eran las canciones, no me gustaban, me parecía que eran malísimas. Y entonces, bueno, pues eso al final me pasó factura, todos esos pensamientos un poco negativos. Y al final, pues bueno, es lo que he ido trabajando, que al final cuando te vas haciendo mayor, pues por lo menos vas aprendiendo... de la experiencia, ¿no? Poco
Totalmente.
A poco a base de darte golpes y luego también hacer mucha terapia y hacer y leer mucho libro de autoayuda que a mí me ha ayudado bastante. Pues vas poniéndole nombre a todas esas cosas que te estaban pasando y al final me encuentro con mi momento actual que me siento fenomenal. Sigo componiendo a modo de forma de sacar mis sentimientos y forma de sacar las cosas que hay dentro. Y me siento bien porque ya me conozco y ya, bueno, ya me quiero un poquito más, por lo menos.
Mai, me encanta porque ahora, o sea, nos gustaría también preguntarte cómo fue esa reconciliación, porque dices que pasaste pues un periodo de tu vida, ¿no? Como que no querías ni escuchar, ¿no? Tus canciones ni nada.
Ni escuchar nada.
Nada de nada. Entonces, ¿cómo ha sido esta reconciliación? O sea, ¿cómo tú te das cuenta de que la música, o sea, quieres que forme parte nuevamente de tu vida, ¿no? Y cómo vuelves a inspiración.
Pues fue paulatino, ¿no? Lo primero que volvió fue un poco volvieron las ganas de componer, empecé a componer canciones, empezaron a salir historias nuevas y luego preparando un poco los conciertos, mi guitarrista Sergio Sancho pues me pasaba un poco todas las canciones originales, un poco pues como la estructura que íbamos a montar en el concierto y tal. Y ahí fue cuando volví otra vez a escuchar los temas y oye, pues a reconciliarme un poco con mi música,
claro.
¿Sí?
Mai, aparte de esta reconciliación que ahora nos contabas, durante todo este tiempo has podido disfrutar también en calma de la maternidad, porque el tiempo corre mucho y tendemos a perdernos las cosas que son realmente importantes, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo te ha cambiado la vida el hecho de ser madre y cómo... ¿Valoras el hecho de haber podido disfrutarlo y de haberte sí. tomado el tiempo para hacerlo?
Pues mira, yo lo primero que me pasó, lo primero que sentí fue que el hecho de que me volví como una persona más empática, ¿no? Uh-huh. Y a nivel también como racional, ¿no? O sea, cuando miraba a la gente siempre decía, bueno, esta persona... es el hijo de alguien, ¿no? Y tiene una madre, y eso como que parece muy obvio, pero si lo piensas como constantemente cuando vas a discutir con alguien o cuando piensas que alguien uh-huh. No lo está haciendo bien y tal, siempre piensas, bueno, ¿y qué pensará su madre, no? ¿Cómo se sentirá su madre? Y luego también me he vuelto una persona súper responsable, que eso es como la parte un poco que más pesa de la maternidad, ¿no? Que a veces... hay que fluir un poco más y no correr tanto y no exigir tanto y no, bueno, pues fluir, hay que fluir un poco más, que la vida al final no es tan grave como parece.
Pues dejamos fluir, Mai, que nos encanta tu música, a mí la verdad, Marta Jarque. Y es que, claro, son música que es con letras pegadizas, con esa música que se te pone en la cabeza que decíamos y que parece que bueno, que te quiere acompañar durante todo el día, pero es que luego... entras en esas letras, ¿no? Y claro, hay un mundo increíble, ¿no, Mai? Te lo decíamos al inicio, que vuelves a los escenarios y nosotras lo celebramos, lo haces detrás de este, detrás de cada luz, una canción donde tú demuestras tal y como eres, ¿no, Mai? Con tus debilidades, pero que son a la vez también tus fortalezas. Podríamos decir que es como una apuesta muy valiente, ¿no?, por tu parte.
Sí, tampoco lo sé hacer de otra manera, ¿eh? Cuando estoy en periodos así de sequía compositiva que no compongo, lo que me doy cuenta es que me estoy autoengañando. Y cuando compongo es porque las cosas se me están como aclarando en la cabeza. Entonces sí que me sirve un poco para poner sobre el papel esas frases, ¿no? Esas como verdades para mí.
Tiene un punto de terapéutico, ¿no? También escribir, y supongo que después cantar estas canciones también como que es reconfortante para ti. Mai, el álbum saldrá a finales de este año. ¿Nos puedes avanzar alguna cosa del trabajo de este disco? Si seguirá esta misma línea, pues, si habrá canciones en inglés.
Pues no hay canciones en inglés, la verdad. Solo compuse una canción que se llama I Just Call You Girl, que está en plataformas y tal hace bastantes años, pero he compuesto todo en castellano otra vez, la verdad, que es el idioma con el que me encuentro súper a gusto. Y nos vamos a juntar con el productor Daniel Cover en abril para un poco ya seguir grabando los 8 temas que quedan. Y ya pues enseguida con ganas de seguir mostrando canciones de adelanto,
hombre,
la verdad.
Escucha, Mai, ¿tú tienes mucho respeto a la palabra suerte?
Bueno, la verdad que yo no sé si existe la suerte o al final realmente, o sea, el azar, ¿no? Para mí sería como si de verdad existe el azar o realmente todo está entremezclado, todo está conectado. Y lo que deseamos realmente y trabajamos es lo que termina funcionando, ¿no?
Maite,
¿qué le querías preguntar a Mai?
Ya me avanzo, es que tengo tantas ganas de preguntarle cosas.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, pregúntale, Marta Jarque, venga.
No, que estamos escuchando esta versión de Tenía Tanto Que Darte de La La Love You. Mai, ¿qué nos tienes que decir? Porque es un temazo, ¿eh?
Ha quedado muy guay, la verdad que... Se pusieron en contacto conmigo que querían hacer una versión de Tenía Tanto Que Darte y querían que yo cantara con ellos y nada, entonces me enseñaron un poco su propuesta de producción, que la han hecho también con Daniel Cover, y era todo con muchos sintes, pero conservando un poco la rítmica de las guitarras como la canción original, ¿no? Y a mí me gustó porque tenía como... O sea, tiene muchísima energía, ¿no? Es como si le hubiéramos dado una vuelta a la canción y la hubiéramos puesto en el año 2021, bueno, que salió en el 2021, pero en el 2022, y ha sido una revisión súper luminosa. Y luego, aparte, siempre lo digo, ellos son un encanto.
Son un encanto, ¿verdad?
Pero de verdad, o sea, son
súper sencillos. ¿Mai, fue durante la pandemia? Perdona, Mai, ¿fue durante la pandemia esta colaboración? O sea, o lógicamente con el confinamiento. No, no fue en él, dices...
Fue a finales de 2021, fue como se pusieron en contacto conmigo, pues suponte en noviembre.
¡Guau! Wow.
Hace nada.
Sí, a finales de octubre, como mucho sería. Y fue también un poco el momento en el que Carlos Galán de Subterfuge pues se acercó a mí y me dijo, oye, que yo tengo planes para ti y creo que puede estar bien.
Que te gustarán, ¿no? Que te gustarán.
Sí.
Escúchame, pero en Suerte, en minúscula y en puntos suspensivos, que es el nombre del disco, ¿para cuándo verá la luz? Más o menos nos has dicho, ¿no? Que en abril empezarás, ¿no?, a acabar de detallarlo, pues esos puntos que faltan del disco, pero ¿cuándo lo podremos conocer?
Sí, no, Suerte es el disco anterior.
Ah, perdona,
el
perdona.
Disco el quinto disco se llamaba Suerte, sí.
Perdona.
Este, no te preocupes.
Es que este me gustó mucho la comparación que hacías, ¿no? De esta suerte,
sí.
que no sabes si existe, si no. Vale, sí, Suerte pues, es el anterior.
Que
¿y este cómo
en
se
el
llamará?
2018. Y este todavía no estoy totalmente segura de cómo se va a llamar, pero sí que me gustaría a lo mejor llamarlo Despiértame Madrid, que es, bueno, es un poco despertarse a la conciencia más absoluta, pero que en vez de que te despiertes tú sola, pues que una ciudad te ayude a despertar, ¿no? Y a mí una cosa que me gusta mucho de Madrid son los atardeceres. Entonces, bueno, siempre que hay un atardecer de estos preciosos, de cielo rosa, naranja, que parece que hay fuego en el cielo, siempre estoy como conectándome conmigo misma y con todo lo que me rodea.
Oye, May, dijiste que habías vivido creo que 8 años en Barcelona. Los atardeceres sí. Aquí tampoco están nada mal, ¿eh?
Pero ¿sabes qué? Que no los recuerdo porque en ese momento no estaba tan despierta.
Ah, acuerdo. Vale.
Escucha, May, si te parece, vamos de Madrid a Benidorm porque creo que bueno, sí. Estás a corriente de toda la polémica que se ha generado, ¿no? El festival que has cogido la representante para Eurovisión. Tú te querías presentar este año, ¿no, May?
Yo pensé, oye, ¿y qué tal lo de Eurovisión? Porque al fin y al cabo, pues bueno, es como una plataforma en la que te van a ver como millones de personas y es una publicidad brutal. Pero igual que es una publicidad, también puede ser algo malo, ¿sabes? Claro. Y el estigma de Eurovisión siempre está como pendiendo así por encima de todo y da un poco de apuro, ¿sabes? De decir, a ver si yo no voy a ser capaz de soportar como toda la presión que lleva detrás.
Sí, te has ahorrado bastantes dolores de cabeza, creo, en esta edición.
Y cada año como que se ratifica uno, totalmente. ¿No? Porque es como, ¿ves? Siempre pasa algo horrible.
May, ¿y tú sabías un poco más o menos la canción con la cual te hubieras presentado?
Bueno, no lo sé. O sea, yo tenía una con la que yo me ponía a tocar la guitarra y me imaginaba, ¿sabes? Ahí en un festival como grandísimo.
Vale.
Pero bueno, que esté en el disco,
en futuras ocasiones. Claro, el año que viene. Igual tenemos a Nena.
Nosotros te votaremos, ¿eh?
¿No? Porque no estaremos pendientes. Y mira, May, no queremos que te vayas desde aquí el Matí a Radio Estel y para retenerte, ¿sabes qué pasa? Que en los próximos minutos hemos pensado de proponerte un pequeño juego. ¿Tú cómo lo ves?
Venga, ¿sí? Vamos a ver.
Va.
Mira, May, decirte que ya te lo comentaba Mercè, pero estamos muy contentas de tu vuelta y esperamos ya, por supuesto, la gira de tu nuevo álbum. Para empezar ya a calentar motores, nos colamos en el backstage de tu gira, ya imaginaria, ¿eh? Y nos proponemos conocer algunos de tus secretos. ¿Qué te parece?
Venga, a ver.
Va, son 6 preguntas muy sencillitas, ¿eh? ¿En qué ciudad te gustaría empezar tu próxima gira, May?
A ver, yo haría Madrid, luego Barcelona, o Barcelona y luego Madrid. Pero como ahora estoy viviendo en Madrid, pues como me imagino que empezaré en Madrid, sí.
En Madrid, vale, pero no te saltes Barcelona, ¿eh? Como ciudad que
queremos venir
al concierto.
Tengo mucho público en Barcelona y además yo adoro Barcelona, o sea que me parece una ciudad increíble. Y todo lo que guardo de ella son recuerdos buenísimos.
Vale, perfecto. Pues así nos aseguramos, Mercè, que vindrà a Barcelona i ens quedem tranquil·les.
Sí, sí,
va,
sí.
May, seguimos conociendo secretos de tus giras. De camino al concierto, en el bus o en la furgoneta, ¿qué te gusta hacer, May, cuando estáis de gira?
Pues yo, antes del concierto, estoy siempre súper callada. No me gusta hablar con nadie. Me gusta estar como en mi burbuja. Y además yo me pongo muy nerviosa, entonces yo estoy como con dolor de tripa, con malestar, hasta que salgo al escenario no se me pasan todos los males.
¿Te pones los cascos y alguna canción en concreto que te tranquilice o tampoco? ¿O desconectas completamente del mundo?
Es como desconectar, sí, mi burbuja sin nada de sonido, ¿sabes? Nada de ruido.
Mira, los componentes de la oreja de Van Gogh, May, gritan la palabra tulipán antes de salir al escenario. ¿Tú sigues algún ritual con tus compañeros de banda antes de empezar los conciertos?
Bueno, siempre juntamos las manos y hacemos
para descargar adrenalina, ¿no?
Exacto, sí.
Y lo primero que te gusta hacer cuando terminas un concierto, ¿qué es?
Pues nada, beber agua y estar tranquila, pues siempre estamos con los músicos pues comentando un poco la jugada, un poco del éxito,
sí. Analizando un poco.
Sí, a mí me gusta estar como con los músicos, con la banda en el camerino y por lo menos estar ahí 10 minutos pues disfrutando un poco de lo que ha pasado.
Uh-huh. ¿Y con qué artista o banda te gustaría irte de gira? Aquello que digas, es que me encantan, soy súper fan y mi sueño sería pues eso, compartir gira.
Uy, yo me iría con la Love You.
Mira.
Nos lo pasaríamos genial.
Un buen mix, ¿eh?
Tenía tanto que darte en medio, claro.
Vaya, acabamos con tu mejor recuerdo encima de un escenario.
Wow, es que ha habido muchísimos. O sea, yo creo que ahora a lo mejor en este último concierto que hice en Madrid en enero, pues me llevaría un poco el haber visto a la misma gente que hace un montón de años, ¿no?
Ostras, o sea, ahí fiel, es el público y fiel.
Y acordarte de la gente.
Debe impactar, ¿no? Esto, Mai, ¿no? Sí. Que de repente dices, sí, sí, madre mía, ¿ves?
Es aquello que se ven un poco mayores, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí.
No, bueno, estaban todos con la mascarilla, pero igualmente, ¿sabes? Los veía y decía, mira, está este, este. Y luego qué nunca me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero sí acordarme un poco de toda la gente.
Mai Meneses, Nena da Conte, muchísimas gracias por haber estado, por haber pasado estos minutos de esta mañana de viernes aquí al matí a Radio Estel. Molt pendents, doncs, de quan sortia la llum al nou disc de la Mai Meneses, de la Nena da Conte. De moment podem gaudir d'aquest Detrás de cada luz. Mai, solo te pedimos una cosa, como decía Marta, que si planeas la gira de tu nuevo disco, pienses en Barcelona.
Por supuesto. Y muchas gracias a las dos, ha sido un rato muy agradable. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mai. Mucha Mai. Suerte.
Cuídate.
Radio Estel.
Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Posats al dia amb l'última hora informativa, ja podem seguir amb el millor del matí a Ràdio Estel en aquesta edició especial d'estiu. T'apuntes?
Al matí, a Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Obrim matrícula. Matrícula oberta. Ja sabeu que volem aprofitar per parlar d'educació. Ens acompanya avui ja la Berta Aznar. Ella és mestra d'educació primària i psicòloga, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també membre del grup de recerca en parella i família, especialista també en coeducació. Com estàs, Berta? Benvinguda de nou.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Estic encantada de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Estem encantades, Olga, de tornar a tenir a la Berta aquí al Matrícula Oberta. Avui de què parlarem?
Doncs de coeducació, no? Diríem que és del que ella és experta, però tenim una excusa, que és la música, aquesta setmana. Ara,
Déu-n'hi-do,
no? Del tongo, sí. De la Montse Pi Bernat. Bé, no d'ella, que parlava del tongo. És la setmana del Benidorm Fest, la ressaca del Benidorm Fest, i hem sentit moltes vegades la cançó guanyadora, que no hi ha hagut tongo, però que ha estat aquesta. Aquest és L'Homo, la cançó de Chanel, que ja ho hem dit moltes vegades, no? Semblava que aquest any hi havia alternatives musicals que més enllà que fossin més o menys atrevides que el que estem sentint ara, les lletres eren molt reivindicatives i una en concret, la d'Ai Mama, de Rigoberta Bandini, empoderava molt la figura de la dona, posava en valor la feina de les mares, no? I bé, i al final ha sonat això, que no és ben bé reggaeton, però que sona, i l'excusa també és el... Vaja, que volem parlar de lletres de cançons.
Home, perfecte.
Tot aquest rotllo per dir que volem parlar de lletres de cançons.
No, i que moltes vegades, Olga, nosaltres ho hem comentat aquí al programa, que de cop i volta escoltes una cançó que sona moltíssim i dius, llàstima de la lletra. No? No sé, almenys aquesta percepció, sí. No?
A mi, sabeu amb quina em passa? Que m'agrada moltíssim la cançó, però que tinc un problema important amb la lletra.
Buenas acciones,
no me vale.
A ella no le vale que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores,
que no me vale.
Creo una escalera para poder alcanzarte, y una pistola para poder gobernarte.
Una
pistola para poder gobernarte. Què passa amb les lletres de les cançons, Berta? Són importants?
Déu-n'hi-do amb aquestes lletres, en aquestes cançons. Sí, són importants. És cert, estic d'acord amb tu, Olga, que aquesta cançó enganxa molt, la melodia. Vull dir que jo també m'he trobat escoltant-la i...
Quan la comences a cantar tu, que dius, ui, però ara que estic dient, ara això...
Exactament, la lletra és preocupant. Per què és preocupant? Bueno, doncs una mica repetint aquesta lletra que diu... El títol de la cançó és Ingobernable, no? Ingobernable, dedicada a una dona que... per algun motiu que el cantant, Tangana en aquest cas, no comprèn, no li fa cas, no? No li fa cas, perquè ell, amb lo fantàstic que és, lo guapo que és, sí, el que triomfa amb les dones, doncs aquesta que li alguna cosa li passa que no li fa cas. I aleshores pretén governar-la, com diu ell, no? I utilitza podríem dir que són dues metàfores, no? Una escala, perquè ojalà tuviera una escalera per a lograr alcanzarte, però la segona metàfora, no? O tuviera una pistola per a poder controlar-te, crec que dic un verb similar. Què passa? No podem considerar això com una metàfora, sens més, perquè tenim un problema, una llacra social important, que és la violència masclista. Per tant, reproduir això a les cançons és realment preocupant. És realment preocupant i és reflex també d'aquesta necessitat, moltes vegades, de control dels homes. Jo parlo dels homes en plural, evidentment no vol dir que tots els homes siguin així, eh? Parlo dels homes com a col·lectiu i fruit de la socialització, res a veure amb la seva biologia ni res d'aquest tipus.
Clar, però, Berta, alguns pares que ens estiguin escoltant ara, avis, tiets, no? Clar, prohibir que els nostres fills, perquè clar, això és mainstream, o sigui, s'escolta tot arreu, no? Aquesta música, clar, serviria d'alguna cosa el fet de prohibir-los?
No, jo personalment, i així ho demostra la recerca, no, prohibir mai és una bona solució, i menys encara amb adolescents, no? És a dir, aquesta música hi és, aquestes lletres existeixen, per tant el que hem d'intentar és fomentar l'esperit crític, el pensament crític en els més joves, analitzant les cançons. I això es pot analitzar en l'àmbit familiar o es pot analitzar en l'àmbit escolar. Però ho hem de fer. Hem d'intentar que els infants, que els més joves, entenguin d'on venen aquestes lletres i quines conseqüències tenen. És responsabilitat nostra com a adults aportar-los les eines per poder ser crítics amb aquestes cançons.
Llavors, per apropar-nos als nostres fills i fomentar aquest diàleg, entenem que si sona una cançó que ells els agrada molt, que és reggaeton, o no, perquè en Julio Iglesias també té unes lletres que si les comencem a mirar, déu-n'hi-do, eh? Vull dir que això no és exclusiu del segle XXI, a mitjans del XX i finals del XX també passava, però que a nosaltres no ens agrada. Potser una manera d'apropar-nos no és dir treu això que és horrible, sinó anar escoltant i potser aprofitar l'excusa i en algun moment anar parlant de la lletra, no? I no mostrar rebuig cap a... Que no vol dir que no els diem que potser a nosaltres no ens agrada, això ho hauríem de fer, no ho hauríem de fer, com va?
Sí, hem de ser sincers sempre, no?, amb els infants, perquè ho capten, aquestes coses, si la cançó no ens agrada, els diem directament, escolta, la cançó, no, la veritat és que no m'agrada, però escolta, anem a veure
què
diu.
No?
Exacte, per què no m'agrada? Mira, la melodia no està malament, però és que aquesta lletra... No? I analitzar-la i anar dient, però per què creus que diu això de la pistola, tu què et sembla, no? Com ho veus? I fer una anàlisi des de la perspectiva feminista. Però això no podem esperar-nos a que siguin adolescents, això hem d'iniciar-ho abans, és a dir, des de que són molt petits els hi hem de dir a les nenes que elles poden ser fortes i valentes.
Ningú les ha de governar.
Ningú les ha de governar, exactament, i els nens que ells poden ser empàtics i sensibles.
I que tampoc ningú els ha de governar.
Exactament, que les relacions han de ser simètriques, equilibrades, recíproques, i que no ha d'existir aquest component del control.
Perdoneu, jo mira el control, mai millor dit, se'm cau el cafè i tot. Clar, és que ara estàvem escoltant aquesta cançó de Si Tangana, però hi ha un altre artista que ara està... Diria que està de promoció, no?, aquests dies.
Sí. I que ell és encantador, no? Bueno, no sé, a mi em sembla tan maco. Mi condición enamorado locamente. Clar, les lletres potser són una altra cosa, eh? El Sebastián Yatra ha estat de promoció aquesta setmana pel seu nou disc, Dharma, aquest tema és anterior. Va fer declaracions com el reggaeton no ens ha fet res perquè l'odiem, tampoc havíem dit que l'odiéssim, o que hi ha cançons de reggaeton que són masclistes, però fins a quin punt és important el que diuen les lletres de les cançons? Bé, sí que és important, ha quedat claríssim que sí que és important, no?
Sí, jo aquí discrepo amb el Sebastián Yatra.
Amb el senyor Yatra, no?
Exactament, dient que no, les lletres no són importants. Home, sí, són importants. Els compositors fan una, tenen la seva feina per escriure cançons, la lletra és molt important i va calant en l'imaginari col·lectiu, tant masculí com el femení. Evidentment, sí que té raó amb que no cal que ho diem el reggaeton. És un gènere musical, no?, que associem molt amb el masclisme i amb aquest tipus de lletres, però es podrien fer altres tipus de lletres, i de fet n'hi ha cançons que no van en aquesta línia, per sort.
Tu ara deies, hem de parlar amb els nanos no quan ja són adolescents, i sempre hem de parlar amb ells, però a vegades hi ha pares que diuen, no, però és que potser no ho entenen, ni és que si són molt petits, potser això encara quan siguin més grans ja parlarem. Això del parlar, de comunicar-se en general, eh? Hi ha altres temes, la sexualitat és un que costa molt. Com, pels pares aquests que ara pensen, com ho fem?
A vegades subestimem una mica els infants, eh? I a vegades també la posició còmoda, en segons quins temes, es diu, i és que no, són molt petits, molt petites, no ho entendran, millor no parlem, per exemple, de sexualitat. S'ha de parlar de tot, evidentment, de forma adaptada a l'infant, i això, bueno, és una qüestió de sentit comú, però sí que és importantíssim poder parlar dels temes més espinosos, que a vegades costa més tractar, precisament
però,
per això.
Berta, Olga, jo també ara estava pensant, i és que no sé quina cançó era exactament, però que el meu nebot petit, és que tenia 3 o 4 anys, i clar, recitava aquests versos, i clar, d'alguna manera, quan són tan petits, a vegades l'Olga parlava ara dels adolescents, però dius, però com un nen de 3 anys, no?, pot estar cantant això? Aquí com ho podem? Com podem capgirar això, no? Què hem de fer amb un nen tan petit?
Clar, en aquest cas, un nen petit que està repetint aquesta lletra d'aquesta cançó no està entenent el que està dient.
Clar.
O sigui, que és diferent, perquè realment no ho entén, difícilment podem fer una anàlisi des d'una perspectiva més feminista o menys sexista amb un infant de 3-4 anys, perquè no entén el que està dient, eh? Però sí que hi ha contes, moltíssims, els contes populars tradicionals estan totalment sesgats pel masclisme, són recursos adaptats amb ells, adaptats a la seva edat, amb els que sí que podem treballar aquestes coses. Aquestes cançons, jo diria que és més el grup d'edat amb el que treballar-les és més ja cap a l'adolescència o preadolescents, adolescents, però hi ha altres recursos per treballar amb infants més joves.
Per les famílies que ara mateix estan pensant, és que jo no he escoltat gaire reggaeton o la música que sona ara estic molt perdut, no sabria, per si volen inspiració de temes per començar a parlar del tema, qualsevol de Maluma és bo.
Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
No, és que és supercuriós. Perquè...
Tots són perles.
Tots són perles.
Jo llegué el primero, perquè és una cursa, perquè ella és un objecte o és ara, un premi,
clar,
no?
Però ens la sabem. Jo ara, mira, estava pensant, dic, ostres, clar, Berta, què fem?
ens la sabem, no podem fer res contra això, eh?
És com
però vaja, des de la perspectiva adulta, nosaltres, doncs, un cop analitzes la lletra, ja entens que és una mica inconsistent amb una perspectiva més igualitària, però vaja, no deixa de ser una cançó. El problema és pels infants i pels adolescents més joves, que en aquest cas sí que és important.
No, però em sembla que hi ha la contra,
sí,
eh?
Sí, perquè a partir d'aquest Hawaii, per si el volíeu buscar, totes les de Maluma són així, crec que fins i tot una vegada es van plantejar cancel·lar-li un concert per unes declaracions que havia fet a partir de... No me'n recordo. Jo no sóc superfan, mira, del Maluma, però aquest Hawaii també me'l sé, eh?
Viu de la polèmica, eh? Realment sí. També té la portada d'aquell single de Malamí, em sembla que es diu, que també apareixen en un llit amb 10 dones mig despullades, que va ser molt polèmic, i ell viu sempre d'això, bueno, per de la seva música, que també té molt èxit, l'hem de reconèixer, no? Però la polèmica també genera...
Doncs va haver-hi una cantant, productora musical, actriu, que és la Beatriz Luengo, que va veure claríssim que aquest Hawaii del Maluma s'havia confós una mica el Maluma, i que les dones ni són objectes, ni són premis, ni es tracta de qui arriba primer, i que a vegades s'ha d'acceptar que les relacions s'acaben, i ja està. I va fer una versió alternativa del Hawaii. La resposta de Beatriz Luengo sonava així de bé.
Déjame decirte. Vas contando por ahí que yo por ti me muero. Revisa mi estado en WhatsApp a ver si hay alguien nuevo. Ya me olvidé de ti, ya ves. No me escribas más que no te leo. Hey.
perquè ja està bé.
Aquesta ens agrada més, no?
Molt més. I a més, per exemple, les relacions de parelles joves, adults ja ho sabem, però de parelles joves a vegades que també són unes relacions molt tòxiques, molt possessives, que potser...
I pot arribar a condicionar, no?, i tot.
Aquests missatges, no?, de eres mía, ingobernable, però també de pel·lícules romàntiques que creuen que trobaràs la teva mitja taronja i que serà idíl·lic per tota la vida, que potser sí, però potser no, no? I que s'idealitza aquest amor meravellós on no hi ha conflicte i que això també genera de llavors molta distorsió amb la realitat.
I tant. L'amor romàntic ha fet molt de mal. No l'amor, eh? L'amor...
S'ha intentat transmetre, no?, com deia la Olga.
Exacte, no?, aquesta idea de que l'amor pot amb tot, malgrat en una relació hi hagi molts problemes, molts conflictes, moltes discussions, relacions tòxiques, però com que ens estimem, podrem, ell canviarà perquè com que m'estima... Tot això ha fet molt de mal, eh? En les relacions dels més joves, de fet, les dades diuen que a l'actualitat el grup d'edat on hi ha més relacions amb components de violència de gènere és dels 15 als 26 anys. Vull dir que a vegades ens pensem que això ja està superat, no?, perquè eduquem els joves d'una altra manera, i no és així, eh?
I com és que passa? Perquè ara se'n parla, no? Es parla obertament, els pares i els fills en teoria tenen una comunicació, les noies se'ls diu des de petites tu no has de dependre de ningú, tu ets independent, pots treballar, pots... Com pot ser que vagin just al pol oposat?
Arrosseguem un bagatge de molts i molts anys en què els rols femenins i masculins estaven molt definits i molt oposats. Això costa molt de canviar, no és tan senzill. I encara que ens sembli que ara tot això està canviant molt, que les famílies, sí, una gran majoria de famílies eduquen en valors de la igualtat als nens i nenes, però sense adonar-nos no ho estem fent del tot bé, encara.
Algun dels consells que els hi donaries, recapitulem, no?, aquests pares, tiets, avis, no?, que diguin, però què fas això, què estàs escoltant? Primer de tot, escoltar el que sents, no?
Mm-hmm. Exacte. Primer de tot, educar nens i nenes en igualtat, sense diferenciacions pel seu sexe, els nens i les nenes. Han de créixer de la mateixa forma. Ser nen o nena no condiciona el que t'agradi, el que no t'agradi, el que siguis capaç de fer, les teves metes vitals. Això està claríssim que no és així. I després, acompanyament, sempre. Acompanyament en escoltar les cançons, en veure les pel·lícules, els dibuixos, etcètera, etcètera, i poder aportar aquesta mirada crítica que és tan, tan necessària encara a dia d'avui.
Doncs Berta Aznar, mestra d'educació primària i psicòloga, també professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull, membre també del grup de recerca en parella i família i especialista en coeducació. Com sempre ha estat un plaer conversar amb tu i amb la Olga Vallejo en aquests minuts aquí al Matrícula Obert. Que tinguis bon cap de setmana, Berta.
Igualment, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Ràdio Estel.
Els dissabtes d'aquest estiu, escolta els sons de la terra a les 8 del matí. La música de casa nostra segueix en mans d'en Gerard Carrión per molta calor que faci. Sons de la terra, aquest estiu, els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punès i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Punès. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Un altre punt de vista.
podcast el que fem és presentar-vos un llibre. No sé si ja sabeu què cuinareu avui per dinar, si us agrada menjar o si us agrada cuinar o fins i tot si us agrada aprendre. Pareu atenció perquè ara parlem de tot això. És cuina, és amor, és ciència, són records. Perquè hi ha un llibre que combina doncs, tots aquests ingredients i els amaneix al punt just. Es tracta de la ciència del xup-xup, los trucos culinarios de las abuelas explicados científicamente. Aquí al matí a Radio Estel ens acompanya la seva autora, ja l'Helena Sanz. Ella és periodista especialitzada en ciència, salut i també servei. Què tal? Buenos días, Helena.
Hola, buenos días.
Helena, ¿tú ya sabes qué comerás hoy?
Pues sí, un plato que, por cierto, hacía mi abuela, que se llama cazuela de patatas, bueno, que es un tipo de carne estofada y que luego se cuecen las patatas en el propio caldo.
Helena, el libro no es un compendio de recetas, va mucho más allá. Hoy hay cocina mezclada, ¿no?, con historias y ciencia. Nos ha recordado un poco el poder de la ciencia, ¿no?, para entender el mundo que nos rodea.
Sí, eso es algo que yo realmente descubrí con el tiempo, ¿no? Bueno, pues de pequeña me enamoré perdidamente de la cocina, viendo cocinar a mi abuela y viendo pues cómo disfrutaba, no solo cocinando, sino luego viéndonos a nosotros devorar aquellos platos que ella guisaba. Y al hacerme mayor y dedicarme a la divulgación científica, jolín, pues empecé a entender mucho de esos trucos, de esos procesos que ella hacía intuitivamente, pero que es verdad que hay un poco de química, de explicación química detrás. Y me fascinó ese descubrimiento de satisfacer mi curiosidad infantil entendiendo lo que ella hacía y decidí escribir este libro un poco también homenaje a ella, ¿no?, y agradecimiento a lo que ella me legó.
Claro, es que el libro es todo un homenaje, ¿no?, a la gente mayor, sí, a las abuelas que solían estar en la cocina. Tú cuentas todo lo que te aportó, ¿no?, crecer teniendo cerca, muy cerca a tu abuela y todo lo que aprendiste. ¿Eras consciente de cuando estabas aprendiendo, compartiendo ratos en la cocina con tu abuela?
Pues la verdad no sé si era consciente, pero sí lo buscaba voluntariamente. Es decir, yo recuerdo que el resto de la familia esperaba en el salón que la comida llegara, como quien dice, sí, y yo me metía allí a verla. O sea, me encantaba ver cómo se manejaba, qué hacía. Es verdad que no te daba muchas pistas, porque ya todo era un poco intuitivo, era esto de, bueno, pues lo que te vaya pidiendo, eso se mira, pero justo eso me enseñó, ¿no?, un poco a relacionarte con los alimentos, atendiéndolos, prestándoles atención, algo que hoy casi no hacemos porque en todo vamos corriendo también cuando cocinamos.
Totalmente. Fíjate, Helena, mi cocinera, mi abuela también era cocinera, sí, y siempre me hacía lo mismo que estás explicando, ¿eh? Aparte, en un momento de la siesta me decía, ven, Marcé, vine, que te voy a enseñar una cosa. Y tenía que estar a su lado, ¿no? Y ahora pues esto, esos momentos, ¿no?, los recuerdas con, bueno, pues son muy, muy especiales. Claro, este arte del chup-chup, ¿no?, es toda una filosofía en la cocina, cocinando sin prisas, ¿no?, podríamos llamarle así. Sí. ¿Cuándo tú te diste cuenta que te gustaba cocinar con mimo?
Pues creo que bastante pronto, porque yo me recuerdo ya, pues eso, con a lo mejor 14, 15 años, diciéndole a mi madre los fines de semana, no te preocupes, mamá, que la cena hoy la hacemos nosotros. Y coger a mi hermano, que era muy pequeño entonces, tenía 8 años, y coger un libro de recetas e inventarnos, pues, lo que se nos ocurría, que a veces yo imagino que mi madre no lo saborearía mucho, tanto por el sabor que tenía delicioso como porque lo habíamos hecho con cariño. Pero bueno, ahí hicimos nuestros primeros intentos. O sea, que realmente sí que es verdad que fue como un virus bueno el que me contagió mi abuela desde muy pequeñita y que me ha acompañado desde siempre.
Claro, en este libro, La ciencia del chup-chup, tú explicas que la cocina de tu madre y de tu abuela es el ADN de tu gastronomía, que son unos platos con esencia andaluza. Si nos fijamos, claro, en el Mediterráneo, la combinación del pan y el tomate ha dado lugar pues, al pan, el pan con tomate, el salmorejo, sí, el gazpacho, la pizza también. Pero, de hecho, la cocina dice casi todo, ¿no, Helena, de nuestra cultura?
Sí, es mucho. Bueno, al final tenemos que darnos cuenta de varias cosas. Primero, que comemos varias veces al día, o sea, que es una de las actividades más necesarias y unidas a nuestra propia existencia, ¿no? Y que es verdad que el desarrollo de nuestra especie en concreto ha creado pues toda una cultura alrededor del comer, del hecho de comer y también de reunirse socialmente para comer, que es otro aspecto importante. Normalmente es un momento de convivencia, no solo de satisfacer nuestras necesidades nutricionales y punto. Entonces, todo eso unido hace que realmente eso, comer, esté muy unido a nuestro legado cultural y bueno, ahí creo que es verdad que en el Mediterráneo tenemos una suerte enorme. Por cierto, que debo decir que aunque mi abuela era andaluza, mi abuelo era catalán, estuvieron un tiempo allí, y entonces yo creo que ella también un poco se embebió de aquello, porque me acuerdo que una de las cosas que adoraba era intentar hacer los canelones, que la había aprendido cuando se fue con mi abuela a Barcelona.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Claro, ¿y qué tal se te daban los canelones?
Pues bien, bien, pero es verdad que era una de esas cosas que yo la veía como que tenía un dominio al principio, sí, que no se sentía tan segura, ¿no? Que era decir, a ver si me salen como la tía feliz y tal, ¿no? Y bueno, al final los conseguía, les salían muy ricos también.
Avui ens acompanya l'Helena Sanz amb les coses del seu llibre La ciència del xup-xup. Estem parlant, doncs, de gastronomia i ciència al matí a Radio Estel. Helena, tu abuela era un pozo, ¿no?, de sabiduría culinaria. Hablas también de sus intervenciones químicas secretas, ¿no?, con un chorrecito, sí, de limón al huevo, el bicarbonato sódico al agua de cocción, el comino, el pimentón, ¿no? ¿Cómo puede, sí, ser que tantas abuelas sepan de esas reacciones químicas sin saber nada de ciencia?
Sí, es como si tuvieran, ¿verdad?, un pequeño laboratorio ahí en el especiero, como quien dice. Pero es verdad, bueno, pues ahí tienes el comino, ¿no?, para combatir el efecto de gases que crean las legumbres, por ejemplo, o los espectaculares sabores que da el pimentón. Y, por supuesto, esto del bicarbonato, que también tardé en descifrar algún tiempo. No entendía qué hacía allí entre las especias, y ya luego descubrí que, bueno, pues era una manera de conseguir que las verduras, por ejemplo, las judías verdes, al cocerlas mantuvieran el verdor natural de la judía, se pusieran blandas más pronto, por ejemplo, y bueno, pues realmente el bicarbonato era casi su polvo mágico en algunos momentos.
¿Y tu saber científico, Elena, relacionado con la cocina, te ha ayudado, crees, a cocinar mejor?
Yo creo que sí. A ver, no voy a defender que cocina mejor quien sabe ciencia, eso en absoluto. Pero bueno, yo, claro, soy una convencida defensora de la divulgación científica, y considero que en general saber los porqués de las cosas, de cualquier cosa, también de cocinar, por supuesto, pero bueno, entender cómo funciona nuestro cerebro o yo qué sé, o por qué ocurre cualquiera de las cosas que nos ocurren a diario y que hay ciencia detrás, nos ayuda a controlar un poco mejor el resultado. En ese sentido, por ejemplo, me acuerdo que para el libro hablé con el director del Basque Culinary Center, ¿no?, esta gran universidad gastronómica que hay en el País Vasco, y me decía que, por ejemplo, una de las cosas que ellos han notado es que los profesionales pueden, de alguna manera, dejar recetas sin estar ellos presentes, y que hay más control de que en una receta, digamos, alguien que intuitivamente hace una receta perfecta, luego, sí, la puede analizar, traducir al papel, y que otra persona haga la comida igual de bien que él. O sea, es como una forma de plasmar en papel, ¿no?, o entender lo que tan maravillosamente a muchas personas les pasa o les sale de manera intuitiva. Y es verdad que ahí ese control, me decía él, la diferencia de la ciencia ha sido el controlar que unas croquetas le salgan igual de jugosas a todo cocinero, sabiendo una serie de pautas, pues, que marca el que las ha creado, ¿no?, por así decirlo.
¿Y tú qué crees? ¿Cuál es este punto diferente, ¿no?, que hace que lo que estás diciendo, ¿no?, con una misma receta cocinada por mucha gente tenga este punto diferente?
Pues eso, que
es el arte, ver, ¿no?, de cocinar.
Claro, no pesamos, o al menos lo normal no es ponernos a pesar todo. Es eso que decía mi abuela muchas veces, de ir escuchando la comida, ¿no? Vas, pues eso, pones, si son unas croquetas, pues pones a hacer la harina y ahora vas añadiendo la leche. Pues según te parece, hay quien la añade antes, quien la añade después, quien deja que se cocine más o menos la harina. En fin, son pequeños matices que, claro, a nivel molecular, digamos, están cambiando el resultado de las moléculas, cómo se modifican.
Ui, Elena, l'hem perdut. Oh, l'estàvem escoltant i jo m'he quedat amb aquest fet, no?, d'escoltar el que cuines. És que és al·lucinant. Mireu, fem una cosa. Intentem connectar... Sí, ja la tenim de nou. Elena!
Hola, no sé per què s'havia cortat.
Oh,
perdona.
S'havia cortat.
Pues eso que te...
¿Qué
os decía esto, ¿no?, de las croquetas? Eso que al final, pues eso, cuánta leche añadamos, incluso qué leche, si añadimos leche entera, semidesnatada, cualquier pequeña cosa que nos pueda parecer
secundaria. Cualquier variación, ¿no? Sí,
claro,
sí.
A nivel molecular supone cambios importantes que al final van a repercutir, pues, en la textura, en el sabor, y está interesante conocer todo eso. Y bueno, pues eso, aunque cada uno le demos nuestro matiz, pero sabiendo por qué le damos ese matiz, creo que es más rico a nivel intelectual y también a nivel culinario.
Elena, a menudo, ya acabamos, ¿eh?, los futuros cocineros cuentan lo mucho, ¿no?, que les inspiró la cocina de sus abuelas a la hora de elegir su profesión. Ya no es tan habitual vivir todos, de hecho, en la misma casa, por ejemplo, en las familias, los adultos pues suelen trabajar, ¿no?, y cocinar, sobre todo entre semana, pasa a ser más un trámite que no un arte. ¿Qué crees que pasará con las nuevas generaciones que suben, ¿no? Cuando tú eras una niña no había universidades, ¿no?, las que estudiar cocina, ni había programas de televisión en los que la cocina era la gran protagonista. Por otra pregunta, rapidísima, ¿auguras larga vida a esta fan por la cocina?
Bueno, pues no lo sé. Es verdad que un poco de miedo sí que te da que este cambio de estructura familiar y de relación diaria con la cocina, que casi no existe, ¿no? Como tú dices, pues todo el mundo acaba comiendo fuera de casa, desperdigados, los niños en el cole, los padres pues en el trabajo, fuera. Y los fines de semana a veces son también pues, de hacer otro tipo de alimentación que no es la tradicional, pues es cierto que puede tener consecuencias negativas. Pero bueno, yo quiero creer que al final, o sea, la cocina nos une y sabremos apreciar esos valores de la gastronomía y reubicar nuestra manera de entender la alimentación saludable de otra manera, adaptarla un poco a los tiempos que corren y no dejarnos llevar por los ultraprocesados ni la comida rápida, ¿no? Esa es la esperanza mía.
Escúchame, ¿cuál es tu plato estrella, Elena? ¿El que te sale mejor?
Uf, pues,
o con el que, que...
Es difícil, pero venga, vamos a...
Mójate, venga.
Venga, vamos a ver. Hago unas carrilladas al Pedro Ximénez que gustan bastante, sí.
Vale. ¿Y el plato con el que disfrutas más comiendo?
También es muy difícil, ¿eh? Eso es casi más difícil todavía, pero bueno, yo creo que a veces algo, es verdad, algo tan sencillo como pues una tortilla de patatas o simplemente unas buenas croquetas o el gazpachuelo, que es un plato muy de aquí.
¡Uy, las croquetas! No me hables, ¿sí?, de croquetas a estas horas. Ya me las comería todas.
¿Verdad? Además, tan ricas.
¿Rellenas de qué? ¿De qué las rellenas tú, Elena?
Pues mira, hago de varios tipos. Las tradicionales de toda la vida, pues estas del cocido, ¿no?, del puchero. Pero también, por ejemplo, de espinacas y queso están riquísimas.
Elena Sanz, periodista especializada en ciencia y autora del libro La ciencia del chup chup, los trucos culinarios de las abuelas explicados científicamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí al Matí a Radio Estel, Elena.
Gracias a vosotros.
Radio Estel. Conecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Busques relaxar-te en plena natura i enamorar-te de la bellesa del paisatge de muntanya amb cims que freguen els 3.000 metres? T'agrada calçar-te les botes i trescar muntanya amunt? O bé prefereixes gaudir d'un dia d'activitats per a tota la família en un entorn natural idíl·lic? Doncs a la Vall de Núria podràs fer tot això i molt més. Vine i descobreix la Vall de Núria, una vall única. Respira natura.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Avui, el nostre convidat a seure's a la nostra chaise longue és una de les grans figures del món de la interpretació.
El nostre convidat d'avui ha fet de tot en el món del cinema i, sobretot, al teatre. Des d'actuar a dirigir, passant per la il·luminació i la gestió teatral. Li venia de família, el seu pare cantant i la seva mare ballarina. Tot i que durant un moment semblava que el seu futur no estava als escenaris i estava estudiant dret, va acabar deixant les lleis i a finals dels 60 va començar a dedicar-se al teatre. Ha rebut molts premis, molts, moltíssims. Mira, en direm tres. L'any 1992, el Premio de la Crítica a la millor direcció. El 95, el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, i el 2012, els Premis Max a la millor direcció d'escena i a la millor direcció musical. A més, té una de les veus més escoltades d'aquest país. Ha doblat a personatges interpretats per Ben Kingsley o Geoffrey Rush, i, com a curiositat, la seva veu també forma part de l'univers fílmic de Marvel.
Es hebreo del Talmud. Dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Sienta la mandíbula suelta. Bote de botecitos, bote. Hombros sueltos.
Será un desastre.
No, todo saldrá bien.
¿Cómo?
No lo sé. Es un misterio.
Mario Bas, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Què pensaves quan t'estaves escoltant?
No, res. Estava pensant
els
que...
Els personatges.
Sí, estava recordant les pel·lícules, perquè la primera veu era de la llista de Schindler, que és quan el personatge de Ben Kingsley, que jo li poso la veu en castellà, li diu al Schindler que el que fa està molt bé, que cada cosa que fa salva una vida, en fi, és una seqüència molt maca. I l'altre és el discurso del rei, quan aquesta mena de professor no homologat ensenya a parlar, continuat, perquè no parla bé el rei amb els seus discursos. Bueno, són dos grans actors de teatre i de cine, que és un plaer posar-los la veu i aprendre també d'ells, de com matitzen, com parlen, com interpreten, com modulen. O sigui que... Molt bé.
Escolti, què té la veu de l'Ella Fitzgerald que t'agradi tant?
Bé, l'Ella Fitzgerald m'agrada... Bueno, hi ha unes quantes cantants d'aquestes que m'agraden moltíssim totes. Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Anita O'Day, hi ha moltíssimes. Bé, és la seva veu, la seva peculiaritat, com canten, com frasegen. Són instruments realment magnífics.
Mira, és que l'hem posat a l'inici.
Sí, sí. El seu feeling, el seu swing...
És que tenim el dia. T'escoltes això i jo ja estic, clar, animada. Per cert, agraïm moltíssim, Mario, que hagis vingut, perquè sabem que quan acabis aquesta entrevista te'n vas cap a Madrid,
bueno,
directament.
Sí, però per sort esteu molt a prop d'aquí.
Estem ben posicionats.
Escolta'm, tu i... Pum, una passejadeta i ja estem al tren.
Sempre has estat com molt relacionat, no, amb aquestes grans ciutats. Què en destacaries de cada una? Ara en parlàvem, fora micro.
Bé, aquesta... Barcelona és la meva ciutat. Vull dir, estimo aquesta ciutat, em sento part integrant d'ella, me la conec totalment. I bé, el seu olor, el seu color, la seva humitat, els seus barris, la seva arquitectura... Soc d'aquí. I bé, jo també em sento bastant de Madrid quan soc allà. He anat des de molt petit, m'encanta la gent, malgrat que les superestructures ideològiques ens vulguin enfrontar i hi hagi aquesta mena d'animadversió cap als catalans, la gent de debò de Madrid és una gent oberta, és una gent que, a més, ve de totes les parts del país i la ciutat els fa seus, i és una gent fantàstica. Jo m'hi sento allà molt còmode. Mai m'he sentit, alguna vegada, algú de la dreta m'ha dit, este catalán que viene aquí a dirigir un teatro en Madrid que no conoce a los madrileños. I vaig dir, oiga, desde los 5 años vengo aquí y me siento como en casa. El meu pare, que va viure pràcticament tota la vida a Catalunya, però va néixer a Madrid, encara que de família de Castelló de la Plana. El meu fill gran va néixer a Barcelona, però la meva filla petita va néixer a Madrid. O sigui, tinc un vincle amb Madrid personal i jo estic allà. I em sap molt de greu que s'hagin trencat els ponts artístics i personals entre les dues ciutats. Però bé, algun dia s'arreglarà tot això.
En quin punt està ara mateix, doncs, aquests ponts?
Jo penso que en un moment difícil, un moment difícil. No hi ha connexió. A veure, la gent de teatre... som més propers i estem més units, encara que és cert que en els últims temps algunes companyies venen per Barcelona, però han nimbat moltíssim les actuacions a la resta de Catalunya en companyies castellanes, i costa una mica, perquè fa una mica de por de que segons quins espectacles doncs no funcionin aquí. En canvi, per la nostra dualitat i tot això, Madrid està ple d'actors, actrius, directors, directores, que fan teatre, televisió, audiovisual, cinema a Madrid, i estan ben rebuts, encara que abans encara eren més ben rebuts, perquè eren molt admirats. Però, en fi, jo espero que tot això, si podem dominar una mica els poders i parlar a gent de peu, del carrer, escolta'm, tots som molt semblants i cadascú des de la seva particularitat. Sent ell mateix, té que entendre's amb l'altra gent perquè som tots molt semblants.
Bé, repassar la teva trajectòria, Mario, ens ha fet gràcia, ens ha sorprès, no?, saber que va haver un moment en què et plantejaves una vida fora dels escenaris.
Sí.
Què et va fer dubtar?
Bueno, jo quan estudiava, vull dir que m'agradava molt el teatre, perquè jo sempre he estat un gran espectador de teatre i feia teatre amb amics i amb les companyies del meu oncle i del meu pare i tal, i ja feia d'ajudant de direcció amb 15, 16 anys, però jo pensava que seria... Bueno, jo volia ser diplomàtic, per això vaig estudiar dret. Després també es pensava, bueno, i ho acompanyes amb arquitectura o amb filosofia i lletres, i vaig estudiar dret perquè volia després passar a l'escola diplomàtica. Però, escolta'm, la cosa es va embrancar, vaig començar amb el teatre independent, el teatre universitari, m'interessava molt i a partir d'aquí doncs vaig passar a integrar-me dintre de la professió amb uns criteris una mica de renovació i de portar coses que havia après a la universitat i que pensava que li feien falta al teatre. I, bueno, i tota
i bastant
bé. Tota la vida. Sí, no em puc queixar perquè a més m'agrada moltíssim.
No, clar, llavors va ser aquest moment, no? De fet, la carrera la vas acabar, ets llicenciat
no,
de dret?
No, no vaig acabar la carrera, no. Jo tinc tot el primer aprovat, i a més em volien quedar a les càtedres de polític i de història perquè vaig treure unes notes brillantíssimes. El segon ja va anar pitjor. Tercer, no, tinc dos penjades. Quart, també, i cinquè, només una. Ara, jo vaig continuar anant a la facultat perquè allà, el que dèiem, la Txeca...
A la central?
A la facultat de dret de la Diagonal. Que aleshores...
Sí, l'aula Txeca.
Aleshores deia que el bar de la facultat de dret era l'únic bar de la ciutat que tenia una facultat. I a baix, al sòtans, hi havia la Txeca i allà els del Teatre Espanyol Universitari de la facultat de dret lo teníem tomado. Era, allà assajàvem 8 hores, era un veritable teatre experimental. O sigui que ara encara, vull dir, quan la meva promoció, que és la promoció del 69, Martin Luther King, ens veiem, ara amb la pandèmia una mica menys, però fem dinars, fem sopars, hem commemorat els 25 anys de llicenciatura d'entrada, i sempre em truquen, perquè, clar, em consideren, i jo em considero un company més d'aquella època, perquè vaig anar als 5 anys, encara que no vaig acabar dret i no he exercit mai d'advocat. Però sí, penso que la facultat d'aquell moment em va ajudar moltíssim, em va canviar la manera de pensar i em vaig desenvolupar molt, moltíssim, com a ésser humà.
Mario, tu ets conscient de la quantitat d'obres que has dirigit? Nosaltres
no.
Les hem intentat comptar, sortíem més d'una cinquantena, vull dir, una brutalitat.
Sí, 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 sí. Escolta, potser passant de les 100, sí.
No?
Sí. Vaig començar molt jove.
Entre d'altres coses. Ens agradaria fer-te un petit joc aquí a la Xeslong.
Vinga,
a la Ràdio Estel, Olga, no?
Sí, mira, unes diferents preguntes, així perquè facis memòria, tot sí. I que amb el doblatge hem vist que tens molt bona memòria. A tothom li passa, que senti sí. un
no
tall.
Faig res per tenir-la, però per sort tinc molt bona memòria.
Bé, doncs, de teatre, hi ha una obra d'aquelles que dius, guardo un boníssim record.
Mira, això és com aquella pregunta que et diuen, i vostè o tu, quin llibre et portaries a una illa? Quina pel·lícula voldries? Mira, jo tinc molt bons records de tot el que he fet, perquè he tingut la sort de tenir companys i gent fantàstics i fer la majoria de les vegades els textos que m'agradaven amb la gent que m'agradava. Jo diria que més me'n recordo, perquè això tinc una sensació molt plena, i a més he fet grans amistats i tenim una tribu molt ampla que sempre està creixent de gent afí, que pensem igual de l'art i de la vida i de la política i de la ideologia i de tot. Però potser me'n recordo més, que no ho diré aquí, dels pocs moments en què ho he passat malament i que ho voldria oblidar, i de fet ho tinc oblidat, però està allà. Però molt poques vegades. Soc molt conscient que he disfrutat moltíssim amb la gent que he treballat i fent la meva feina, és així.
Doncs la següent anava una mica per aquí, que era si recordaves alguna obra d'aquelles que dius, home, això hauria hagut d'anar millor de com va anar, perquè és que era realment bo.
Ah, bueno, això és un matís. Sí, hi ha una o dos que recordo, però que no diré el nom. I també recordo un parell de vegades, o tres només, de dir, i per què m'he ficat amb això? Ho vull esborrar.
I algun moment dalt de l'escenari d'atac de riure?
Molts.
I què es fa, sí, perquè quan, jo soc quan de passa riure això?
Fàcil i amb companys, i quan hi ha algun gag o alguna cosa inesperada. El que passa que tens que aturejar absolutament per no riure i que això no passi al públic o incorporar-ho a la seqüència, però clar, si és una seqüència dramàtica és ben difícil. Però sí, això està ple d'anècdotes, perquè a més hi ha gent que també se li encomana molt el riure, i allò és com una cadena, saps? Si ja t'hi poses a riure, ja ni Déu hi ha que faci la funció.
Alguna obra que encara capaç de recitar? Se't queden?
Se'm queden molt poc. I jo penso que això m'ha ajudat molt el doblatge, la retentiva, aprendre i oblidar. Sé alguns fragments de La vida es sueño, sé alguns fragments de La terra baixa, sé alguns fragments del Don Juan Tenorio, del Hamlet, però molt poquet. Dels textos que faig, si els torno a fer, me'n recordo de seguida, però s'obliden ràpidament.
Quina obra tornaries a fer cada any?
Ui, és que és... Pues no sé, una... Una. És molt maco dirigir i actuar i una... Però no podria dir aquesta obra és la
sí?
que... No podria dir. Ho dic de debò.
Sí, de d'acord, no,
de tot
Mario?
Cor, vull dir, no. He tingut i tinc boníssimes experiències escèniques amb moltíssimes obres. I no és que jo no sigui crític a mi mateix, autocrítica, que ho soc, i molt. Mm. Però cada obra... I sobretot la feina, la preparació, té el seu moment vital, que quan penses dius no ho puc això posar per sobre d'aquesta altra. Sí, hi ha una cosa que potser puc dir, que és... Va haver un moment en què dirigíem molt de vegades el País Basc, a Galícia, sense que això tingui res a veure en que sigui més o menys o millor o tal... Sí, tinc que dir que per mi Galícia, l'any 88, vaig anar a dirigir una obra ja al Centre Dramàtic Gallec, va ser un descobriment de persones, de grans actors, d'amistats i de feina vital absoluta. I és una de les coses que sempre tinc al cap. Però això no vol dir que estigui per sobre de, no sé...
D'altres
obres que he fet aquí, a Madrid i tant. Vai bé.
És com aquest summertime de la L. Escolta, ara et dèiem, abans de començar també, ara els futurs projectes, dius, jo ara descanso una mica, Mario, o què? Ara mateix, què?
Sí, ara estic, mira...
Estàs amb nosaltres, aquí?
Sí, estic, vaig a Madrid, però vaig a Madrid perquè està la Vicky Peña i vaig allà a veure-la i a veure els amics, i a parlar d'algun projecte, però ara estic, diguem, de descansa.
Ara és moment de relax, i per això en aquest chest long... Mira, dèiem al principi, la Olga també t'ho deia, no?, que la teva veu és una de les grans del doblatge, això sens dubte. Algun cop has trucat a algun lloc, saps això que diu, bueno, com que ens pot passar a tots, no?, que truquem a algun lloc, i t'han dit això de, ostres, és que la teva veu em sona, no? Ara saps
sí,
això de dius...
moltes vegades, però hi ha un col·lectiu on això passa molt sovint, que són els taxistes, tant a Madrid com aquí. Per què? Perquè el taxista és una persona que es comunica amb l'oïda, amb el senyor o senyora que agafa un taxi. I que tenen molt fi l'oïda. I aleshores moltes vegades he entrat en un taxi i em diuen, ah, capitán Barbosa, oiga, usted dobla a tal, oiga, usted es doblador, ¿verdad? Sí. Moltíssimes vegades, sí. Però sobretot els taxis.
La veu és molt important, el doblatge, el teatre... El cinema, te la cuides d'alguna manera especial? Que a nosaltres la veu és imprescindible, també.
No, home, no s'han de fer batjanades ni tonteries, però no. La veu és un instrument que cadascú té que utilitzar d'una manera diferent i a partir de la personalitat de la seva veu. No voler canviar la veu. les veus no són boniques o lletges per si, per concepte, sinó com es modulen, com es tracten, com es parla, com es respira, com s'interpreta, com deixem passar la respiració amb la columna d'aire. Vull dir, no és igual que cantar, però té quelcom de similar. I, però és important, és un vehicle fantàstic, és un vehicle, sobretot al teatre, amb el qual arribes al públic i enamores. No s'ha de fer un excés de quedar-te amb la veu, però sí, la veu és un instrument que posat després amb l'ànima, amb l'organicitat, amb la tècnica també, amb la mitja veu, amb el crit, amb parlar baix, anar ràpid, lent, canviar de ritme, sí, la veu és molt important, clar. Sí.
Mario, tu sens dubte has posat l'ànima a tots els projectes en els quals has participat. Clar, no només has doblat cine, sinó també has fet ràdio, doblat anuncis i fins i tot has fet audiollibres.
La primera carta, sin contar las felicitaciones de Navidad, que llegaba desde hacía casi 7 años.
Però sí, he començat a fer audiolibres i la veritat és que he fet 3 preciosos, perquè he fet la Història Immortal, he fet Lolita, de Nabokov, i...
El que queda del dia, que és aquest que estàvem escoltant,
Lo que queda
no?
del dia, sí. I algun més també fantàstic.
M'encanta. T'ha agradat l'experiència?
Sí, és complexa, difícil,
és difícil.
Cansada, perquè, clar, tens que narrar sense passar-te amb la interpretació, conservant aquest to narratiu, però ficar-te també dintre de la història i fer els personatges que més o menys estan en una situació determinada. I això és complex i és molt cansat.
I solitari, també, no?
Solitari, sí, clar. Sí.
Que comparació amb el teatre, el cinema, molta gent...
Sí. Però és maco, m'agrada molt, perquè a mi la narrativa... Mira, jo quan era estudiant, tant al batxillerat elemental, que es deia abans, com el superior, vull dir, jo era un dels 2 o 3 a les classes que eren lectors en veu alta a les classes de literatura, i això em va ajudar moltíssim per parlar, per ser actor, per doblar, per fer ràdio i per fer ara els audiolibres. És molt maco fer audiolibres, i si són bons llibres, sí, tens una responsabilitat, però els anglosaxons tenen una llarguíssima tradició amb això. Nosaltres comencem, i bé, doncs jo estic encantat. Home, no tinc cap interès en fer un llibre... una guia comercial, per exemple, no? Però clar, quan et proposen fer un llibre com Lolita, Lo que queda del dia...
Home, què has de dir?
Els 4 o 5 que he fet són tots meravellosos. I a vegades tens que parar perquè segons com estàs tan ficat que... No? Bueno, sí.
Escolta, després de gairebé 60 anys...
60 anys?
60.
De què? De 60?
Del món del teatre.
Ui, sí, no, més, perquè jo vaig néixer amb el teatre.
Tu vas ja néixer?
Ja pràcticament vaig néixer, no en un escenari, però el meu pare estava cantant al costat una sarsuela i jo vaig néixer i al cap d'una setmana pues, ja anava amb la meva mare i al teatre.
Perquè tu vas néixer a Montevideo.
Jo vaig néixer a Montevideo, sí.
A Montevideo, sí. I ara ho dèiem, no? I que fins i tot alguna vegada t'han dit...
Sí, el director uruguayo, negro, una vegada. El joven director uruguayo, negro.
Hi ha alguna cosa que et quedi per fer, que diguis, en aquest món del teatre?
Moltíssimes,
sí?
moltíssimes.
Què tens ganes, ara?
Jo tinc, de tot, vull dir, jo tinc la sensació de que estic començant.
Vull dir, però quan, això és meravellós, quan, sí, Mario, bueno,
no ho sé.
Aquesta il·lusió.
No, sí, no ho sabria definir, però sí és cert que... Jo sóc molt mandrós quan començo a dirigir, dic, ai, no sé què, no tinc...
Sí?
I tothom ja em diu, va, sempre,
ja s'ho saben.
Sempre dius el mateix. Però sí... Mira, jo quan era molt jovenet vaig llegir un llibre d'un personatge que continuo admirant moltíssim, que era un actor i director francès, Jean-Louis Barrault, fantàstic, un home, el príncep, li deien, i deia una coseta al principi, com a abans del prefaci, i deia més o menys, només aquell que per amor al teatre és capaç de fer qualsevol ofici dintre d'ell, des de clavar un clau fins a penjar un decorat, actuar, dirigir i tal, només aquest es pot anomenar home de teatre. I jo penso de vegades que és el que ha perseguit una mica. Conèixer tota la meva professió, el meu ofici, dirigir, il·luminar, fer de gestor... Bueno, he anat molt de furgoneta també amb els grups independents.
Sí.
I em queda tot per aprendre encara. encara em sorprèn, encara com a espectador, si m'agrada un espectacle, m'agrada molt, si no m'agrada o penso que és un espectacle que va per un camí equivocat, m'irrito molt. Tinc una relació amb el teatre tant com a intèrpret, en el sentit de ser actiu, com a d'espectador passiu, molt, molt viva. Sí, sí, m'interessa, m'agrada i és el meu món una mica.
Mario, aquesta setmana Peter Brook ens deixava.
Sí. Bé, dir Peter Brook és dir teatre, saps? És un home que al llarg d'una carrera llarguíssima ha passat per tots els colors del teatre, perquè va començar molt jove, va començar dirigint cinema, va dirigir l'òpera, va estar a la Royal Shakespeare Company, estava influenciat per l'Artaud i el teatre de crueltat, va canviar, va fer musicals, fins que va trobar, precisament de la mà de Jean-Louis Barrol, el seu camí, perquè ja el portava de cap, d'aquesta interacció de les cultures africanes, hindús, orientals, i aprofundint en el que ell volia, que era la veritat, el joc i l'essència. I tot el que no és essència és superflu. Per això aquest llibre tan magnífic que es diu L'espacio vacío, és una gran metàfora de l'essencialitat que ell busca en el teatre. Un gran home, sens dubte, un gran home. Et podrà agradar més o menys algun espectacle, però com a home total de teatre, un home irrepetible.
I quina és per tu l'essència del teatre?
Bé, jo a vegades dic... el text i la situació porten a l'enfrontament dialèctic i artístic entre els oficiants. La resta és silenci. Sempre val més treure que afegir. Buscar sempre les línies més rectes, més pures, més idònies, sense menysprear res, ni el decorat, ni la música, ni tant. No s'ha de confondre aquestes coses. I sempre la búsqueda de la recerca de la verosimilitud escènica i de plantejar preguntes al públic. No sóc d'una sola, diguem-ne, estètica. Sí, pots fer teatre verbal, no verbal, drama, tragèdia, comèdia, mistificació... pots fer de tot, però buscant sempre la comunicació i una essència i preguntar-te en veu alta i amb els teus companys coses que no tens resoltes. Per això quan et trobes un text colpidor perquè planteja coses, tens la necessitat i el desig absolut de posar-lo en escena.
Per algú que s'estigui plantejant dedicar-se al món de la interpretació i tingui dubtes, és una cosa molt personal, situacions de cadascú, però... Si necessités una empenteta per dir vinga, va, sí.
Mira, jo penso que dubtar és fantàstic. Masses coses sense dubtar no és bo. El ser humà té que dubtar. Jo a la gent que vulgui fer teatre li diria que s'ho prengui en calma, que pensi que el teatre és més important que ell mateix, és millor... el teatre que ell mateix, que té que servir el teatre, i si serveix el teatre també el servirà amb ell, que és una professió difícil, que pot passar per moments molt determinats i que sempre s'està aprenent. I que és bo no quedar-se només amb una part per dir, és que jo vaig en contra d'això, de tant, només em quedo això. S'ha d'estar obert, enriquir-se... I es cau moltes vegades i et tens que aixecar. I és una professió, vull dir, com si fos una marató, saps? Vull dir, és difícil. O sigui que... I també, si després de molt temps no te'n surts, jo diria que la vida està plena de coses com per no voler ja... Ah, doncs jo vull fer teatre, i passes 20, 30 anys i tu et creus el millor i ningú em contracta. No, hi ha moltes coses a fer a la vida. Però no és una professió fàcil i sempre s'està aprenent i sempre s'està afinant l'instrument, no? Fins trobar allò que deia el Louis Armstrong, no? Que m'he passat la vida buscant una peça que sigués una sola nota molt ben afinada.
No acabarem amb Louis Armstrong, sinó amb Sammy Davis Jr.
Uah, fantàstic.
Què et sembla?
Pues em sembla fantàstic perquè va ser un home molt marginal, va patir molt la segregació racial al seu país, perquè era un cantant amb un feeling i un swing estupendo, i perquè era un actor considerable i va tenir una vida difícil, no? Difícil, perquè el dels negres, mentre et facin riure, pues fantàstic, però tu, negro, vete d'aquí. Sempre he estat un gran admirador i tinc la sort que vaig conèixer el Sammy Davis com a tantes gens del jazz i de l'estàndard americà gràcies al meu germà, que tenia 6 anys i mig més que jo i que com era, ell era músic, era pianista i a casa portava tot el que replegava d'importació i tal, i vaig conèixer molt jovenet i molt petit la gent que em va influenciar moltíssim, i un d'ells, un cantant d'ells va ser el Sammy Davis Jr. Clar, quan tu dius i parles Frank Sinatra, aquesta gent sí cantava molt bé, un tipus tan important com el Miles Davis, que ha estat el revolucionari de la música, del jazz i de la trompeta. Diu, jo quan vaig començar per fer els meus coros i coses a la trompeta, em fixava, entre d'altres, molt amb la manera de frasejar Frank Sinatra quan cantava. Els cantants aquests també han sigut importantíssims.
Mario Bas, però sí, fins aquí la nostra Cheslong. Ha estat un plaer.
Per mi també, fantàstic. Ja haureu vist que m'enrotllo com una persiana.
És meravellós,
una
vosaltres.
Una conversa molt, molt de debò, i el que he dit, a lo millor no ho he expressat de la millor manera possible, però tot ha sigut coses que penso i que sento i que estan dites una mica des de la veritat.
Doncs gràcies, gràcies, Mario Gas.
No, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Ens veiem, una abraçada. Then he let go of life. He let go a laugh, shook back his clothes all around.
Fins aquí la versió estiu del matí a Ràdio Estel. Us deixem amb l'última hora informativa i després la millor selecció musical de Maria Sierra Rodríguez. Que passeu un bon divendres i un fantàstic cap de setmana. Ens retrobem dilluns a les 8 del matí.